Sintonizan Radio Sabadell EAJ20 que emite en onda media, frecuencia de 882 kilociclos, equivalente a una longitud de onda de 340 metros. Con el deseo de ofrecerles un programa ameno y agradable, iniciamos la emisión de hoy.
Vitamina Dance a Radio Sabadell.
Radio Sabadell. Radio Sabadell.
Molt bones, què tal, com esteu, vitamines? Benvinguts a una nova edició de Vitamina Dance aquí a la 94.6, programa 162 de Vitamina Dance. Avui tenim molt bona companyia a l'estudi perquè ha tornat. Ja la tenim aquí, és Marina Garrido. Què tal? Bona nit, Marina.
Què tal? Bona nit.
Escolta, per fi, eh?
Perquè anava a dir, amb ganes de tornar.
Amb ganes de tornar. Avui no hi ha partit del Barça femení ni del Barça masculí, però tenim una Champions allà a la vista.
Ojo, eh?
I també en David Ramiro, que avui recuperem a molta gent. David Ramiro, com estàs?
Ei, què tal, vitamines? Com va tot?
Avui et quedes a la tertúlia.
Avui em quedo a la tertúlia.
Has vingut a fer tertúlia amb els vitaminers, que també ens acompanyen avui. No desvetllarem noms, ens haurem d'esperar per veure qui ve avui a la tertúlia de Vitamina. I a l'altre costat del vidre, el nostre tècnic de capçalera, en Sergi Cubero. Què tal, com estàs, Sergi?
Hola, Toni, què tal, com estàs?
Avui et veig molt tranquil, no? Ha sigut una setmana tranquil·la, Sergi?
Sí, avui ha sigut molt tranquil·la, avui. Avui hem fet anar al gimnàs, hem preparat una mica el guió...
Sergi, que em fa molta gràcia que estiguis aquí, que m'encanta que estiguis a l'altre costat del vidre, juntament amb el teu company, amb l'Albert Luna. Avui al control tècnic, els nostres companys, que faran que això soni molt i molt bé, com ens podrà escoltar també en directe a través de la 94.6 FM, si aneu al cotxe a aquestes hores de la nit, però també via internet, si sou a casa amb el mòbil, la tablet, l'ordinador, en directe.radiosabadell.fm, al portal web radiosabadell.fm. I Marina, tenim un correu electrònic, no?, per si volen contactar amb nosaltres.
Doncs sí, ens poden enviar suggerències, qualsevol suggerència, o sessions també per la segona hora del Vitamina, i ho poden fer a vitamina@radiosabadell.fm.
vitamina@radiosabadell.fm, el correu electrònic del programa, qualsevol suggerència, doncs aquí el teniu. I estem presents també a les xarxes socials, sobretot a Instagram, no?
Sí, sobretot a Instagram, a @vitamina946.
@vitamina946, aquest és el nostre Instagram. Feta les presentacions, posem l'agulla sobre el plat i que comença a sonar la música. Benvinguts i benvingudes.
Escolta-la, comparteix-la i gaudeix-la. Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
I anem a fer una miqueta de sumari, Marina, perquè avui tenim molts temes al Vitamina que segurament que els nostres oients i les nostres oients estan a punt d'escoltar amb contingut molt interessant relacionat amb la música electrònica. Sortirem al carrer, no?, per escoltar les cròniques del Blue Garden.
Sí, sí, el primer que farem serà sortir al carrer amb aquestes cròniques que comentes de Javi Bora i Rafa Efel.
David, Javi Bora, Rafaela, Duny-do, la sessió que es va marcar a la primera Blue Garden, a la Roca del Vallès. Van tenir l'ocasió de conversar una estona no amb en Javi, perquè va arribar justíssim de Mallorca o d'Eivissa.
Va arribar molt just i es va ficar a punxar i a gaudir de la música com bon.
I nosaltres al costat.
Sí, igual sí, ja veus.
I en Rafaela també des d'Itàlia, una molt bona selecció de Tech House, un digi molt internacional. Doncs avui, a totes les declaracions dels organitzadors i també de protagonistes al Vitamina. Farem tertúlia, no, Marina, avui amb molts temes. A quins temes parlarem avui, per exemple, així com
doncs,
una mica d'espoiler?
Mira, una mica d'espoiler. Parlarem de Spotify, que ja havíem parlat alguna vegada, però avui amb un tema molt interessant. Parlarem de la rivalitat entre techno i tech house.
Uau!
I també parlarem de drogues.
Ostres,
sí,
Sergi,
ho deixem anar, així.
Fica Underworld, Born Sleep. Drogues, no, no, que cadascú faci el que vulgui. Aquí al Vitamina nosaltres parlarem a la tertúlia de tots aquests temes interessants relacionats amb la música electrònica i amb molt bona companyia. I per acabar, l'agenda avui al Vitamina, no? Sí. Sortir de festa.
Repassarem una miqueta perquè ja s'està veient que comença a arribar l'estiu i cada vegada hi ha més cosetes per aquí a prop de Sabadell.
La pandèmia ja la tenim...
una mica oblidada.
Next level, no? Sí. Capítulo superado, perfecte. Doncs aquest és el sumari d'avui al Vitamina Dance, programa 162. Es podeu escoltar també a les diferents plataformes de podcast durant tota la setmana, quan us vagi millor, al gym, anant de camí a la uni, treballant, al cotxe, on vulgueu. Spotify, Apple Podcast, iVoox, Vitamina Dance 24/7. Nosaltres, vinga, va, ara sí que sí, comencem escoltant la primera recomanació de la setmana de la mà d'Ocean Tracks, el segell que tant ens agrada del Vitamina, un segell de música house, amb Joe Pacielo, una de les seves últimes referències, Please Don't Stop, l'original mix, sonant amb molta força avui al Vitamina com a novetat de la setmana.
Estàs escoltant la novetat de la setmana. Vitamina Dance, l'únic programa de ràdio on és impossible no ballar. El reportatge.
Come on, get up everybody. Anem a parlar d'una de les sessions que el passat 1 de maig, el dia del treballador, sí, un dia molt interessant, no? Un dia de descans, però que els amics de Blue Garden no van descansar gaire perquè... va tenir lloc la primera sessió, com deia, de Blue Garden a la Roca del Vallès, més en concret a Camp Massaguer, tot just a la sortida, no, David, de la Roca Village.
Sí, 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 una...
la P7.
Sí, abans d'arribar a la Roca Village, una sortida d'abans.
I què va semblar, el lloc? Eres com un restaurant amb...
el lloc em va agradar molt, és un restaurant que és com una masia, així, amb piscina... Estava molt ben muntat.
L'aigua estava neta.
L'aigua estava neta, hi havia un socorrista.
Hi havia socorrista.
No, sí? Ens oblidem, sí, que havia socorrista.
I què ens va dir el socorrista, David?
Que tal com anava tot, potser tenia feina i tot.
Sí. I va, ens va assegurar que l'aigua potser no acaba en bones condicions, això. Però és interessant també aquesta fórmula, no?, d'un restaurant, casaments, comunions, esdeveniments, podríem dir, amb aquests patis tan grans que puguin oferir de tant en tant, doncs, sessions de música electrònica. Com va ser la del Blue Garden, com dèiem, a la Roca del Vallès, el passat 1 de maig, amb un parell de DJs, com a caps de cartell. Vam parlar que el Vitamina van venir als estudis, en Cristian i l'Adrián Mejía, un dels seus residents, el Cristian Gardeta també, organitzador, i ens explicaven, doncs, que seria una sessió molt interessant, només veient el cap de cartell, que era Javi Bora, un dels DJs internacionals de Balears, però també a nivell internacional, ha punxat tot arreu, fa poc estava a Londres, el van poder veure en directe, i en Rafa Faela, que parlava amb el sumari, un tech house molt fresquet.
Molt fresquet, molt d'estiu.
Molt italià.
Sí, molt italià, molt el que produeixen per allà, que ens ha agradat tant aquí.
Sí, sí, i una de les coses que em va agradar, no sé tu, David, va ser que ens podíem moure una mica com volguéssim per allà, un jardí, no sí. Era allò de, bueno, volies estar una mica a prop de la cabina, doncs et podies fer algun selfie amb el DJ, l'equip de so brutal.
Podies anar una miqueta més apartat, que hi havia unes taules de pícnic.
Hi havia taules de pícnic.
Més de tranquil amb els amics. Estava molt bé.
Ens van trobar bons amics també, en DJ Lito, en Javi Montenegro, del col·lectiu Air Project de Cerdanyola, també va assistir. Vull dir que al final vas veient cares i dius, però què fa aquest aquí? I parles, i mola molt això també, de trobar-te gent quan surts de festa de música electrònica i surts de festa per aquí, per la comarca. Què és el que més et va agradar, David, d'aquesta sessió?
A mi el que més em va agradar, buah, és que van haver-hi tantes coses. La sessió de Rafa Faela em va agradar, però la de Javi Bora em va agradar encara més.
Javi Bora va portar un groove.
Va portar una música, un tribalete, com és ell, és espectacular.
Sí, música molt semblant al seu segell, Too Many Rules. Tu, Sergi, coneixes molt aquest segell perquè l'any passat vas popularitzar una història penjant la cançó. I te la va compartir el Javi.
Ah, sí, sí, quan vam anar els tres a Blanes, era, o...
Ja ni te'n recordes, no? Sí, por ahí, Sergi. Bueno, que va treure una cançó l'any passat, recordes quina era? So Good. Te recordes ja o no?
És que sí, però t'anava a fer la cantarella, però dic, potser el tema queda malament, això, no ho sé.
Fes-la, Sergi.
Fes-la, que riurem, va. Baixa la música, si no, la liaràs.
Ana, nina, te estoy hablando. Baila, baila, no entro. Baila, baila. O algo así.
Te estás inventando una mica la lletra, Sergi, bro.
Saca un po la vosaltra. Saca un po la baila general.
Mare meva, exacte. Bueno, doncs, podem assegurar que les cançons d'en Javi Bora són molt conegudes, i en Sergi, que li agrada la música tribal i aquest tech house amb tocs tribals. Molt bona música d'en Javi Bora, d'en Rafa Faela, però també de tot el conjunt de DJs. I si us sembla, Marina, anem a escoltar una miqueta amb qui vam poder xerrar. Comencem per la Raquel Triviño, que és la seva organitzadora. Al final, organitzar una festa de música electrònica, si ho podíem, és la feina que no es veu.
Sí, és la feina de darrere, que al final és la més important, perquè si no hi ha una bona organització, jo crec que tot se'n va avall.
L'espai era molt gran, al final servei de barra, servei de ticketing, entrada, llistes... No és fàcil fer una festa de música electrònica, ens pensem que és arribar allà i vinga, el DJ que pinxe. Doncs la Raquel Triviño, que era la responsable d'organització, una de les productores de l'esdeveniment, i que ens explicava això tot just a mitja tarda, també amb els núvols una mica amenaçant. Vam tenir un dia de rúfol allà a la Roca, que ens va respectar fins l'última hora. Però això és el que ens deia la Raquel sobre l'esdeveniment.
Vinga, va, que ens trobem aquí a les afores avui d'aquesta sessió de Blue Garden a la Roca del Vallès, al costat de la Roca Village, aquí a Barcelona, i tenim al meu costat a la Raquel Triviño. Com estàs, Raquel?
Molt bé.
Aquí estem mirant ara el cel, no? Són les 6 de la tarda aproximadament. Hi ha previsió de pluja. Quines previsions teniu com a organització? Perquè estàvem parlant de canviar l'equip de so de lloc.
Sí, hi ha un 60% de probabilitat i ara mateix el canviarem de lloc per estar tots ben tapats.
Pel que fa a l'ambient, què us ha semblat avui al públic? Quins inputs teniu?
El públic superentregat, estem molt contents per ser la inauguració. De veritat que ha vingut moltíssima gent i tenim moltes ganes de seguir endavant i petar-ho tot l'estiu.
Tot l'estiu, perquè això ho parlava amb el teu company, el Cristian, que en fareu més, no?
Sí, farem 3 al mes, 3 diumenges al mes, fins a finals de setembre.
Podem desvetllar algun nom, algun DJ?
Encara no, això és sorpresa. Ho sento.
I del que queda avui de tarda, què és el que pot esperar la gent? Encara no ha actuat en Javi Bora, que podríem dir que és el cap de cartell. També tenim visita avui des d'Itàlia, d'en Rafa Faela. Què es pot esperar la gent del que queda de sessió?
Doncs Javi Bora i Rafa Faela són super, super bons DJs. Estan amb moltes ganes també amb aquest projecte. I segur que els agrada tot el públic.
Esperem que vagi molt bé la sessió. Gràcies, Raquel.
A tu, gràcies.
Doncs això ens explicava la Raquel Triviño, una de les organitzadores de l'esdeveniment, que ens deia, no, David, de, ostres, si segueix plovent, al final haurem de canviar tot el sistema de so. Finalment es va haver de canviar.
Sí, es va haver de canviar.
Però... va ser una mica estrany, a mi em va semblar molt curiós, perquè hi havia la cabina amb un sound system brutal, amb uns subwoofers. Bueno, no em ficarem coses tècniques, perquè potser els nostres oients diran què està dient el Toni avui.
Direm que sonava molt bé,
sonava
i amb molta qualitat.
Molta qualitat de so, però quan va començar a ploure van haver d'enredarir una miqueta l'equip de so. Clar, es va quedar el DJ endavant, amb un parell de monitors, en Highboard en aquest cas, quan va començar a ploure una mica més, i l'equip de so darrere. Llavors semblava allò com una rave, però com un festival, el DJ sol, el Highboard es queixava una miqueta que no tenia retorn, per mesclar, perquè van utilitzar les pees de monitors per orientar-les al públic. Va ser una mica curiós tot allò, però ho van salvar molt bé els amics de Blue Garden, i va quedar de tot, va quedar bé, la gent es va resguardar una miqueta en el porxo aquell per no mullar-se, perquè al final nosaltres dos sí que ens vam posar allà a ballar davant, no sé per què.
Com fos de l'electrònica,
el que faci falta.
Crec que el dia següent estava una mica encostipat.
Sí, una miqueta de banda quan teníem, però bueno, la festa va valdre la pena.
Perquè ens vam mullar una miqueta allà, però bueno, tot sigui com diu el David, per gaudir de la música electrònica. Més gent, més protagonistes d'aquesta primera sessió del Blue Garden a la Roca del Vallès, a Can Massaguer. Teníem Marina a In and Out.
Doncs sí, In and Out, que és una parella, Abel i Pau, un conjunt de dos DJs, que tenen una bona sincronia entre ells, no? I que contagien al públic on estan punxant.
No els hi vam dir exactament, no els hi vam preguntar d'on eren.
Això anava a dir.
Però tenen un accent, jo els hi poso la part d'Osca...
El Toni diu Terres de Ponent.
Jo dic Terres de Ponent, que és la part de Lleida, no? Però tampoc eren de Lleida. Vaig notar com un accent, ara ho escoltareu en el tall de veu, amb l'entrevista, de la Bella en Pau, de In and Out, aquest projecte musical, de música electrònica, que van punxar. No vam tenir l'ocasió de veure'ls quan vam arribar, però s'ho van passar molt bé, i ara ens expliquen com els hi va anar la sessió. Endavant!
I ara tenim al nostre costat a la Bella en Pau, que són els membres del col·lectiu In and Out, que ja han punxat. Què tal, com esteu, nois?
Pues molt bé, molt feliços, la veritat.
Una experiència única i per tornar a repetir, perquè ha sigut increïble.
Com ha sigut el contacte amb els amics de Blue Garden? Com heu acabat aquí punxant?
Pues mira, nosaltres vam conèixer a una promotora de Saragossa, que, bueno, vam conèixer el jefe de la promotora, ens van presentar la primera festa que ens van invitar, al Reset Club de Saragossa, i aquest home va contactar amb el Cristian Gardeta, que és un dels organitzadors d'aquí, i li va passar el nostre nom, que feia bona música, que divertíem a la gent, i res, el Cristian Gardeta va contactar amb nosaltres, va invitar a una festa seva, a la Private, que feia una festa una mica
més underground,
i quan van acabar d'allà ens van avisar que volíem muntar un projecte aquí al Blue Garden, un projecte que tenia molt bona pinta, que comptaven amb nosaltres, i nosaltres, bueno, al 100%, de primera.
A la primera?
A la primera.
Per conèixer el vostre projecte musical, qui no us coneix encara, In and Out, quin estil punxeu, de què es tracta aquest projecte?
Bàsicament nos anem més al techno underground hipnòtic, però bueno, han tingut la possibilitat de tindre aquesta actuació aquí i han preferit pues, tindre un tech house, un deep minimal molt grove, i bueno, aquí ja el públic ja ho has notat, que ha sigut com una expectativa molt intensa i molt bonica de viure, i esperem viure moltes més tardes així, perquè ha sigut increïble.
Pregunta genèrica sobre cultura electrònica. Trobar a faltar més sessions de música electrònica en aquest món on vivim de tanta música mainstream, música llatina, urbana?
Sí. Perquè jo des de ben jove he sigut de música electrònica i m'he tingut que buscar la vida per trobar festes bones, de bona cultura musical.
Nosaltres sorgim més que res de lo que és Monegros Desert Festival, que ha sigut molt grove, molt hipnòtic, molt canyero també. Però bueno, pues, si nos adaptem a tot, però sempre amb un punt del nostre estil. Un punt més duret, un punt més fosc, amb sonidos més contundents, en algo que nos inspira a nosaltres, i és el que volem fer a entregar al públic, que vegi que estem allí amb ells.
De tots els DJs que avui formen part del line-up, qui us fa especialment il·lusió d'escoltar?
A mi la veritat és Rafa Fela, perquè mai l'he escoltat en directe,
igual que, mira, si haguéssim tingut 10 minuts més, tenia estat dos temes d'ells, o sigui, hauria sigut la clau fical, saps? O sigui, era la nostra intenció, entre comilles, o sigui, que igual que ell.
Ens aprofitem per recordar les vostres xarxes socials, In-N-Out, on es poden trobar, SoundCloud...
In-N-Out Records, In-N-Out Records en Instagram, el Mixcloud, In-N-Out Records Music,
SoundCloud, Mr. Tux, i SoundCloud, Able DJ, Instagram igual, Mr. Tux i Able DJ.
Perfecte, companys, gràcies per atendre els micròfons del Vitamina.
Vale, pues moltes gràcies.
I un plaer.
Doncs no sé què opineu de l'accent dels companys d'In-N-Out. Jo crec que almenys un dels dos, si ens equivoquem, li demanem disculpes aquí des del Vitamina, però tenia molt accent de Fraga, no? De la part aquesta de... No?
Sí, bueno, el David comentava que potser era en...
De Castelló?
Sí.
Bueno, ho deixem a l'aire i si no ja ens ho contestaran
ara ells
per...
Ara ho vull saber.
Fem una enquesta a l'Instagram Vitamina. D'on són els nanos?
Doncs molt interessant el que ens comentaven els companys d'In-N-Out, la Bell i el Pau, en aquest projecte musical. Us recomanem que seguiu les seves xarxes socials perquè treballen i molt bé a l'estudi també i com en deien, no? Doncs aquestes textures amb el techno... Música contundent, però en aquest cas s'ho van passar molt i molt bé, amb un tech house, amb un techno més suau, ideal per aquesta sessió de Blue Garden. Els amics de In-N-Out, de Bell i en Pau, que escoltàvem ara mateix. I amb qui vam acabar de parlar en aquesta primera sessió de Blue Garden? Amb el Daniel Aguilar, un dels DJs també molt reconeguts. Ens ho va dir el Cristian Gardeta quan va venir aquí a l'estudi, de una de les persones que més il·lusió em fa que vingui a punxar en aquesta primera sessió de Blue Garden és el Daniel Aguilar. Escoltem, doncs, què ens va explicar abans de la seva sessió, perquè ja anava tard. Anava a les 11 de la nit i ens deia tot això.
Y otro de los DJs, otro de los artistas con los que estamos hoy charlando un poquito antes de su sesión es Daniel Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, deseando tocar ya.
Hoy vas un poquito tarde, pero a veces, bueno, más vale tarde que nunca, ¿no?
Bueno, la verdad que el horario que me ha tocado ahora mismo es que la gente está con muchas ganas de finalizar la fiesta y con el final de la fiesta puede ser lo mejor.
Hablábamos fuera de micro de la psicología de pista, que no solamente es venir aquí con un tracklist preparado, sino que hay que mirar mucho la pista de baile. ¿Cómo has preparado la sesión de hoy, por ejemplo?
Realmente la tengo preparada, pero igual viendo a la gente cómo reaccione a las dos, tres primeras pistas, pues puede ser que cambie el tema de la sesión o no. Al final es lo que el público, con lo que más baile.
¿Qué te parece el ambiente, el espacio, una masía catalana aquí en pleno... centro de la Roca, buen equipo de sonido, ¿no?
El ambiente es increíble, la gente increíble, el sonido es brutal y es que realmente tengo muchas ganas de ponerme a tocar porque está la gente ansiosa.
¿Cómo surgió el contacto con los amigos de Blue Garden para venir hoy a pinchar aquí?
Pues hace muchos años que conozco a Cristian y hace años que tocaba con él, hacíamos back to back los dos, que éramos backmaster. Y tocábamos juntos y, bueno, al final los caminos se separaron y empezamos a tener otros caminos distintos. Pero mantenemos una amistad increíble y hoy en día la verdad que él me apoya muchísimo y esperemos que sea así siempre.
Hablamos también ahora mismo que conoces mucho la escena de Alicante, la electrónica de esta zona del Levante. ¿Qué se cuece allí? Porque aquí también pensamos mucho en Barcelona, en el tipo de electrónica que suena por aquí, pero ¿allí qué suena?
Allí suena también musicón. Al final la música electrónica es música, la música está para compartirla y para vivirla. Así que disfrutar todos los que podáis de la música porque música es.
La pregunta que le hemos hecho también a los compañeros, ¿qué DJ de los que te acompañan hoy en el line-up te hace ilusión escuchar?
Realmente a todos, porque todos tienen una característica diferente, todos tienen... algo especial y al final pues todos te pueden marcar una esencia, ¿no? Y a mí siempre me gusta escuchar a todo el mundo.
Muy bien, Daniel, pues te dejamos que disfrutes la sesión de los compañeros, esa amistad siempre entre DJs del line-up y que vaya muy bien la sesión.
Bueno, igualmente muchas gracias.
A ti, Daniel.
A todos. Chao.
Doncs aquestes eren les paraules del Daniel Aguilar, que ens va atendre molt amablement als micròfons del Vitamina abans de la seva sessió. Li preguntàvem, doncs, això, amb qui li feia més il·lusió punxar, i em deia, amb tothom. Això va estar molt bé, eh? Aquí es va marcar un tanto, perquè al final tots els DJs, malgrat portar un Javi Bora, que ho va fer molt bé, un Rafa Faela com a reclam també, com a DJs més internacionals, és important escoltar tots els DJs. L'Adrián Mejías, que va punxar més a la part del matí, quan vam arribar, doncs ha punxat això i ha molat molt el rotllo, tal. Vull dir que al final tots els DJs d'aquest line-up es mereixen doncs, que tothom en parli de les seves sessions. I en Daniel Aguilar, doncs, bones reflexions també de música electrònica. Em va agradar molt quan va dir que el que dèiem abans, no? Que és important quan vas a una festa de música electrònica no fixar-te només en la festa, sinó gaudir de la música, del que està ficant el digi, de l'atmosfera aquesta que a vegades parlem aquí al Vitamina, no? En aquesta àurea, és que és una mica
sí.
Espiritual tot plegat. Mm-hmm. Perquè no tot és sortir de festa i pegar-te la fiesta i escuchar-te xaus, no. Sinó anem a mirar quin digi hi ha darrere. Hi ha una feina al final, per molt que els digis siguin amateurs o professionals, hi ha una feina darrere i és important. Anem a repassar la propera sessió, després de l'agenda segurament ho tornarem a recordar, de Blue Garden. Quan és, Marina?
Doncs sí, és el proper 15 de maig i serà amb Ben Murphy com a cap de cartell, acompanyat dels residents Adrián Mejías i la resta de line-up, que el podeu consultar a les seves xarxes socials, @BlueGardenClub.
@BlueGardenClub. Nosaltres aquí des del Vitamina donem les gràcies al Cristian, a la Raquel per tota l'atenció rebuda. Ens ho vam passar molt bé, estem esperant a veure si podem assistir, doncs si no és aquesta, les properes, perquè ens van dir que, bueno, la Raquel ho ha dit, que programaran també durant l'estiu, molt pendents també de quins DJs venen, a part dels residents. I aquí des del Vitamina doncs ens enviem una forta abraçada, molts ànims a seguir programant música electrònica aquí a la nostra comarca i rodalies, i que els hi vagi molt bé. Gràcies per la seva atenció a tota la gent de Blue Garden. Això ha sigut el que va ser la primera sessió del passat 1 de maig amb Javi Bora i Rafa Faela com a caps de cartell, i en David i jo vam estar presents. Oi que sí, David, que ens ho vam passar bé?
Sí, i esperem que no sigui l'última, sinó estar totes les que puguem.
Nosaltres ara fem una petita pausa, res, i tornem amb la tertúlia electrònica, avui al Vitamina Dance.
Vols contactar amb nosaltres? Instagram @vitamina946. Connecta't a la comunitat Vitamina.
Divendres i dissabte nit,
tota l'actualitat sobre l'oci nocturn de la ciutat.
Tertúlies, entrevistes, DJs i música electrònica non-stop.
Vitamina Dance, la millor recepta per desconnectar de la rutina.
Comença el cap de setmana amb ritme i energia.
Participa al programa a través del nostre Insta, @vitamina946.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell. La tertúlia.
I vinga, som-hi, anem a fer una miqueta de tertúlia avui al Vitamina, perquè tenim convidats de luxe. Ens encanta obrir les portes dels estudis de la 94.6 per rebre DJs, productors, totes aquelles persones a qui els agradi la música electrònica, perquè avui tenim molts temes, oi, Marina, per treure aquí sobre la taula, notícies, coses que passen, no?, en el món de l'electrònica.
Doncs sí, avui portem notícies molt interessants i curioses i crec que ens agradarà comentar-les amb els nostres convidats, que ens fa molta il·lusió tenir aquí.
Ens fa moltíssima il·lusió, anem a presentar-los. Tenim aquí al nostre costat en Simón Guerra. Simón Guerra, Simón TG, podríem dir, com a nombre artístico, DJ i productor. Què tal? Bienvenido al Vitamina.
Tal qual, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Primera experiencia aquí en España con una radio, así que nada, muy contento.
Nos une una amistad en común. Podríamos hablar de Gethmark, ¿no? Buen amigo del programa, que hemos escuchado sus sesiones aquí en Vitamina. ¿Qué os une con Gethmark?
Bueno, producción musical. O sea, nos conocimos el año pasado cuando yo estaba viviendo acá. Yo viví acá un año, volví a Chile, ahora pues, vine de nuevo. Y conversando por Instagram, un día nos pillamos. Oye, y hagamos una canción juntos, entre, no sé, conversar. Nos hicimos amigos y ahora, bueno, lo voy a dar a sus sesiones. Estuvo presente en nuestro primer evento, así que nada. Se ha hecho un muy buen lazo ahí con Gethmark.
Hemos buscado un poquito de bio sobre tu carrera. ¿Qué hizo que vinieras de Chile hacia Barcelona? ¿La música o el deporte?
Ambas dos. Lo que pasa es que ahora me cambié de rubro. Me pasé el día a la noche, parece. Bueno, en un principio yo era jugador profesional de voleibol. Jugué en el Barça durante el año 2021 y parte 2022. No, perdón, 19 y 21. Sí, 20, perdón.
Con la pandemia a veces.
Claro, sí. No, tengo ahí un año y medio que no sé qué pasó, un borrón. Estuve acá, me pasó que llegué, la ciudad estaba toda cerrada, no pasaba nada, no funcionaba el ambiente de entretenimiento, pero yo había venido antes de vacaciones y me acordaba de otra cosa, y bueno, mi novia también había vivido acá en algún momento, y dijimos, bueno, vámonos a ir a Barcelona, queríamos empezar nuestra fiesta, todo eso, y nada, bueno, nos vinimos así, llegamos hace 5 meses y nada, estamos muy contentos. Estoy conociendo de nuevo la ciudad y bueno, Cataluña en sí, que la conocí con puertas cerradas.
Y como productor has estado en Tool Room Academy, una de las escuelas de producción más conocidas del Reino Unido. ¿Qué tal también la experiencia de aprender a producir con esta maravillosa gente?
Sí, bien. Bueno, la verdad es que los tipos, su programa de estudio es tremendo. Yo había estudiado, como te comentaba antes, en Berlín previamente. Y claro, con ellos me fui a especializar netamente en cómo es el sonido del tech house moderno. Que claro, uno muchas veces piensa que es directamente tirar, qué sé yo, sintetizadores y samples. Pero claro, los tipos piensan la música de una forma distinta. Y nada, al momento de estar estudiando con ellos, como que me di cuenta de cómo piensa la industria por dentro. Y claro, eso te cambia directamente el panorama completo sobre la industria musical tan específica que es el house. Claro, es tan amplio, pero a la vez tan específico con subgéneros de house, que claro, fue nutritivo. Fueron 4 meses de puro aprendizaje sin parar. Así que nada, fue tremendo, la verdad. Y bueno, tuve la oportunidad de sacar 2 sencillos con ellos después de estudiar con ellos. Sí, muy contento, la verdad. Me abrió muchas puertas.
¿Y referentes musicales? ¿En quién te has fijado en tu carrera para inspirar a la hora de hacer música?
Me gusta mucho Sieg, que es uno también de los de Tool Room. Yo siempre me guié un poquito más por la onda más disco, algo así. Y bueno, tengo uno que se llama Alex Cassian, que es un tipo que ahora está entrando a ser residente en Panorama Bar de Berghain. Y nada, el tipo también no es tan tirado al housecito, como más de software. El tipo hace música mucho más instrumental, por así decirlo, con el instrumento analógico. Pero nada, bueno, todo eso me da ideas para yo después llevarla al house, que es lo que a mí me gusta, que es lo que yo pincho y lo que me mueve a mí. Entonces, claro, uno muchas veces toma referencias de otro estilo y las reinterpreta en el estilo que uno hace. Así que nada, bueno, ese Alex Cassian, Sieg, son muy distintos, pero no tienen cosas en común.
Y tengo que preguntarte, allí en Chile, ¿cómo se vive la música electrónica? Sabemos que en Latinoamérica funciona muchísimo el tech, el house también, la música contundente de electrónica. ¿Qué se escucha allí?
Mira, en Chile ahora tienes 2 grandes géneros que están predominando. Sí, van cambiando siempre, como en todos lados. Un año es el house, pero ahora está mucho el melodic techno y el minimal. Y claro, el minimal está pegando muy fuerte allá. De hecho, la mayoría de las fiestas están siendo de minimal. Las discotecas grandes están llevando minimal. Y pasó hace un poco más de un año, antes de la pandemia justamente, que estaba el tech house en su apogeo. Pasó la pandemia, volvieron las fiestas, empezó con acá, como terraceo, porque no se podía estar en el club, y todo minimal, impresionante. Yo quedé impresionado cómo se cambió, se dio vuelta la tortilla, decimos en Chile.
Pues me sorprende, porque aquí el minimal hacía años que no lo escuchábamos, pero también va apareciendo ahí en alguna de las, sí, de las sesiones más underground. Para acabar, a nuestros oyentes del Vitamina, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales? ¿Dónde pueden escuchar tu música? ¿SoundCloud?
Sí, bueno, las TV. Instagram, simontg.music, SoundCloud, simontg. Y bueno, eso es lo que uso mayoritariamente. Y Spotify, simontg también. No cambio seudónimo por red social.
Preparado entonces para hacer tertulia, vamos a sacar aquí unos temas.
Vamos nomás,
sobre electrónica. Anem a saludar un dels altres convidats avui a la tertúlia electrònica del Vitamina. Us estem parlant de l'Anthony Bell, DJ, que s'està iniciant també en el món de la producció, i un dels aspectes que més m'agrada d'ell és que és entrevistador. Vull dir que compartim una miqueta aquesta faceta, no? Anthony, com estàs? Benvingut al Vitamina.
Molt bona tarda. Molt content, eh? Primera entrevista en físic, perquè degut a la pandèmia totes les entrevistes que havia tingut havien sigut online, jo, per com has dit, companys de professió, perquè també em dedico a fer entrevistes. Bueno, pel programa, jo tinc un programa que es diu Boom Secrets, que vaig començar de la forma més simple possible, no? A l'octubre del 2020, quan tot estava tancat i estava en plena pandèmia. I per aquest programa s'han pogut passar gent del techno, del hardstyle, gent de Xile també, gent d'Argentina, Colòmbia, Mèxic, fins i tot gent de Portugal. Tinc pendent entrevistar gent de Londres. S'ha passat Marçal Ventura, el Jordi Carreras. Gent molt, molt, molt totxa, la veritat, gent molt totxa. I gent emergent, artistes emergents, perquè no costa ajudar. No costa ajudar-se entre nosaltres, però malauradament aquí en Espanya la indústria està una mica fumuda per la pandèmia sobretot.
Sí, la pandèmia,
però sobretot de la nostra indústria, que bueno, el tema d'egos, etcètera, etcètera. Sí que sembla ser que arrel de la pandèmia ha canviat una mica la història, ha canviat una mica la cosa.
I què és el que més t'agrada, Anthony, d'entrevistar la gent? Quin profit treus d'aquesta conversa amb el DJ, amb el productor?
Jo crec que, i sempre li dic a tota la gent, que de lo millor que puc treure és les amistats, els amics.
Els contactes, conèixer gent nova...
Ja no a part dels contactes, sinó la relació afí que tens amb aquella persona. És a dir, amb companys que he fet les entrevistes, ja anar-se'n de festa... de fet, la meva actual parella la vaig conèixer d'una entrevista. És Anita Moon, que és DJ i productora també, que de fet, gràcies a ella, vaig iniciar-me en el tema de la producció. De fet, en primer ja ho dic aquí, el 20 de maig d'aquest mes, teniu un pre-save, que és el tema de Crisi Moral, que sortirà als AJ de Minus Records, que és de Perú. I jo estic ara immers en el món del techno, que és el món on està la meva parella i, bueno, i les meves evolucions, perquè, com hem comentat abans, Toni, jo vinc del món de l'EDM, món del Dimitri Vegas, del Martin Garrix, el meu punt de referència era l'Avicii, i ara els meus punts de referència són Assis, Ramon Tapia, Mar de Coda, gent de tecno d'Argentina, perquè en Argentina es viu moltíssim el tecno, el minimal també, la veritat. El que diu el Simon és veritat, no? Que ara hem tornat en el tema del minimal, del melòdic, i sobretot també a Xile es viu molt el hardstyle. És una variant que, de fet, em sembla, si no m'equivoco, igual Simon em corregirà, però em sembla que es va fer com un Tomorrowland o algun evento, un Defcon 1 de hardstyle.
Claro.
Un Defcon 1 de hardstyle.
Estil contundent, eh? Donde los haya.
Estilo contundente, estilo sí, contundente. Sí.
I com deien, t'estàs iniciant en el món de la producció, professional DJ a l'acadèmia del nostre amic en Jordi Carreras, de maestro.
El maestro.
Com va això per allà?
Primer de tot li vull fer una salutació al Jordi, perquè és el amo i ensenya molt, molt, molt bé. I la veritat que molt content, és la primera promoció que fem. Estem estudiant a prop de Marina, a diferents tips, el que porta, perquè a part de DJ, de nosaltres, ell ho diu, los cambiacanciones, no? Però nosaltres, a part de ser uns cambiacanciones, a part del pitch, de quadrar, sincronitzar, els DJs ara també hem de ser productors per tirar fort, cuidar la imatge, un bon key visual, a tindre un bon preskit, dossier, cuidar les xarxes socials també, a fer contingut diferent a les xarxes socials,
marketing
a saco paco, marketing, o sea que hasta incluso tendremos que ser astronautas los DJs.
Molt bé, doncs Anthony Bell, un dels nostres convidats avui a la tertúlia de Vitamina, amb ganes també, no?, de comentar els temes que anirem traient
moltíssim,
a partir d'ara
moltíssim.
I anem a presentar el tercer, que el tenim aquí ben trobat, David Ramiro, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal, com va tot?
Ei, que et trobàvem a faltar, com dèiem, que feia temps que no venia, estàs estudiant, no?
Sí, estic estudiant i vaig molt liat en altres projectes, però amb ganes d'estar aquí a la tertúlia Vitaminer.
Estudiant de màrqueting, parlava, no?, ara l'Anthony, que és molt important el món del màrqueting avui en dia pels digits, no?, xarxes socials, el teu producte,
sí,
com vendre la música.
Sí, és molt important, al cap de la fi no deixes quasi de ser una empresa en la qual t'has de vendre perquè et comprin altres, no sé, promotors i gent que munta la nit.
I parlem també d'un lloc que a tu i a mi ens agrada molt, perquè no hi fallem mai, que és Eivissa. Com està la cosa a Eivissa? Anem a fer una mica la primícia, anem a fer l'espoiler, que ben aviat tindrem un especial al Vitamina, no, David?
Sí, 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 aviat tenim aquí algun.
Especial Vitamina Eivissa, amb tota la informació de les residències, de tots els clubs que obren aquest any, on han anat a parar alguns DJs. Tenim el Paco Suna, que ha firmat per Hi, sí. Cal Cox, que torna al DC10.
Tenim també a Xavis House Mafia, per allà, pel mig, que... Tot doncs, això ja explicarà tranquil·lament.
Tota aquesta informació l'estem recopilant i d'aquí un parell de setmanetes segurament l'escoltareu al Vitamina. Doncs amb aquests tres convidats de luxe i amb la Marina, que ens aportarà a partir d'ara doncs, totes les notícies, anem a començar ara sí aquesta tertúlia electrònica, avui al Vitamina Dance. Doncs Marina, arrenca, dona el tret de sortida, perquè avui vens carregada de notícies relacionades amb el món de la música electrònica i que tenim moltes ganes de comentar. La primera, relacionada amb Spotify, aquí parlava també en Simon de Spotify, una de les plataformes més reconegudes a l'hora d'escoltar música. Ja ha sortit a més d'una tertúlia, l'Spotify,
sí.
Relacionada amb el Barça, si no recordo malament,
sí,
com a patrocini.
Del patrocini, no?
El patrocini del Barça, famós patrocini. Avui, però, parlem d'un altre tema, no?, relacionat amb Spotify.
Sí, avui parlem d'una cosa molt interessant, i és que la plataforma de streaming Spotify ha incorporat una nova funció als seus serveis, I és que ha creat un servei que es diu Spotify Hi-Fi, igual que Wi-Fi, Wi-Fi, doncs Hi-Fi, vale? per
alta qualitat, no Full HD, exacte, com diríem en el vídeo.
I és un servei que permetrà reproduir a la mateixa qualitat que tindria un CD i sense pèrdues d'àudio en reproduir-lo al dispositiu o en un altaveu. És a dir, tindrà molta més qualitat. I d'aquesta manera Spotify afegeix a la llista un servei que realment ja tenien altres, com per exemple Amazon Music. És a dir, millora una miqueta els seus continguts o el que ofereix a la gent. I la mateixa companyia admet que aquesta funcionalitat era una de les més demandades pels usuaris. És a dir, algo que la gent ja venia demanant des de fa temps.
Home, al final tothom està pagant una quota, no? Spotify, sigui la Premium, la Duo, la gent vol també la qualitat en l'streaming, no? És el primer que guanya si deixes de ser un usuari gratuït, podríem dir, de Spotify. La qualitat es nota, crec que és MP3 a 320 a partir del Premium, però com ens explica la Marina, Spotify es posa les piles amb el tema de la qualitat de so. Deies Amazon, però també teníem a Tidal.
Sí, també.
A mi em sonava Tidal, que era una de les plataformes de música, que també es reproduïa amb molt bona qualitat, que molta gent més sibarita, podríem dir, marxava a Tidal per escoltar amb més bona qualitat la música. Vosaltres, amics, on escolteu la música? A vegades SoundCloud, l'aplicació de SoundCloud, descobreix molta música, però tot, o gairebé tot, els segells, tots els productors, estan a Spotify, ¿no?
Claro, yo creo que hoy en día Spotify es una de las plataformas donde mucha gente incluso va a descubrir nueva música, más que solamente poner la música de tu playlist, va a descubrir nueva música. Y esto que está proponiendo Spotify es muy bueno, porque también se abre a un mercado totalmente distinto, que justamente gente que no está interesada en el mundo digital, que sí tira música en vinilo, en CD, y le abre la puerta justamente a toda la gente que son los audiófilos, que bueno, ahora no sé si han visto noticias que se va a abrir el primer club aquí en Barcelona, audiófilo, hi-fi, con el mejor sistema de sonido. Entonces, claro, esto es un mercado distinto, nuevo, que quizás va a poder integrarse o no. Bueno, quizás no, nunca sabes si es que ellos van a querer, si no, porque claro, siempre está como esa batalla entre lo análogo y lo digital. Pero claro, le abre las puertas para que ellos puedan también disfrutar de las plataformas de streaming y nada, de integrarse al mundo, a la nueva forma de consumir música también.
Ajá, ¿cómo veus, Antoni?
Sí, bueno, jo al tema de l'Spotify, ja amb la notícia del Barça, que això ja és a banda, que, bueno, la veritat que discrepo una miqueta amb això de la compra del Barça i tal, perquè nosaltres els artistes no guanyem pràcticament molt en l'Spotify. Hem de tindre milions i milions i milions i milions de visites.
0,0001 va
0, 1,
a la cartera.
Exacto. Però no, el que ha dit el Simón, jo ho corroboro i al final jo crec que també perquè a Professional DJ, on estic anant, conec a gent que s'està descarregant música de Spotify. És una mica estrany, no? Perquè normalment les principals plataformes són Beatport, Tracksource, bueno, el típic, hi ha gent que es descarrega la música a YouTube i tens convertidors, etcètera i tal.
Això és molt marrano, eh?
Això és de marca Hacendado, o sea...
Potser en el teu cotxe, exacte, en el teu cotxe, exacte, sona més o menys bé, però com el posis en un club...
No eres DJ.
Claro,
no eres DJ.
Con un buen equipo de subwoofer y de PA, se nota, la calidad.
Lo grababa con el teléfono, se ponía Spotify en el televisor y con el teléfono ahí tirando.
Per mi, la qualitat mínima d'un arxiu de música ha de ser 320, a MP3. Després tens a la IF, que és ja per Apple, tens el FLAC també, que és un nou arxiu per descarregar-se música, i el WAP. Pesen més, estan a 1411 kilobits, però és més qualitat.
Pesa molt més, eh?
Pesa molt més. Clar, depenent de la duració de la cançó, no? Però uns 50 megas no t'es treu ningú.
Una de Ricardo Villaló de 10 minuts.
Buah.
O Richie Hawtin. Tengo que tener dos de esa.
Buah. O de Richie Hawtin o Hernán Cataño. De 8 minuts, 7 minuts, ja tienes hasta un disco externo ya lleno.
Un MP3 del 2008 no te lo aguantas. No. Estás media canció en t'entra.
Obvio, obviamente.
Havíem parlat a vegades, aquí ens havíem preguntat a vegades, David, nosaltres, que els DJs professionals, estem parlant d'un David Guetta, si punxava amb MP3... o en WAP, perquè a vegades els veus arribar a cabina amb el Lazy, per no dir marques, però bueno, el disc dur que sigui de molts gigas, això vol dir que potser punxen en WAP i no amb MP3, els DJs professionals de molt nivell. Això, teniu alguna dada? Pregunto, eh? Si sabeu que algun DJ molt, molt professional punxi amb WAP i no MP3.
És que és difícil. És difícil saber identificar l'MP3 i el WAP. Hi ha una aplicació que es diu l'SPEC, que és un espectrograma, que allà, sí que pots veure, és com el corte de pelo, no? En un flequillo. Dius, a l'MP3 tens el corte baix.
Sí, sí.
Ahí està. I el WAP és més alt. Sí que conec DJs de maquineros, no vull dir nombres, en va, plan...
Millor.
M'he descarregat la música de YouTube.
Bueno, esa es clásica, ¿sabes? Esa no es ninguna nueva.
Mola.
Esa no
es ninguna... La típica.
Only vinyl, y la tienen en digital.
Y la tienen en vinilo, ¿no? Impresionante. Sí, sí, increíble.
Tu, David, a l'hora de punxar en els teus sets, compres música, beatport, perquè a vegades sempre estem... Ei, mira, agafa't aquesta, compra't aquesta.
Sí, jo compro a beatport i a Traxsource, i la veritat que és molt millor que descarregar-la, perquè a vegades a mitja sessió et dones compte que t'han fotut una promo allà i et sona, la Sam Divine de Defected allà que dius, ostres, què ha passat aquí?
Welcome to my radio show.
Llavors vas sobre segur que saps que sonarà bé. I recopilant-lo del WAP, jo tinc entès que a l'aire lliure és millor el WAP, per la qualitat de so és molt millor. També et dic que els DJs tops que estem parlant segurament tinguin promos i tot estigui ja exportat amb...
MP3.
I WAP.
O WAP.
Igual, o sea, si tú vas y pones las dos canciones en comparación en un sistema de sonido muy bueno, una MP3 y una WAV, quizás no te va a notar tanto la diferencia, no va a ser, porque igual, si lo pensáis, el 320 es un archivo igual, o sea, no es pesado como el WAV, pero igual sigue siendo un dinosaurio del audio, ¿cachai? Es completo. Pero claro, o sea, lo ideal sería poder tener la mejor calidad, cosa que no se pierda nada, pero igual, no sé, una audiencia que no sabe o audiencia que va de festival promedio, probablemente no va a poder diferenciar. Sí, mira, lo ideal sería WAP, pero claro, yo te voy a decir, oh, sí, esta WAP, esta no es... Hay que tener el oído muy fino.
Hay que tener el oído muy fino, y claro, ser joven, porque el oído se va con los años va desgastándose.
Yo conozco un friki de... Bueno, Jordi Carreras coneix a una persona que, o sea, el tema del DJ, sentimos el beat y es un veneno, es un barí que tenim per dins, ¿no? Mm-hmm. El sentir, el al estar, hostia, este del metro está escuchando la canción a 128 BPM.
Acá, o sea,
eso
ya
es enfermizo. Eso es enfermito, ¿eh? Y me ha pasado, hostia, a ver, voy a seguir el compás. Pues ya un company del Jordi que sí que sabe diferenciar y las clava. Las clava entre MP3 y WAP. Okay. Es increíble. Es que es imposible, es prácticamente imposible.
Es complicado.
Es muy complicado. A no ser que lo cojas con el spec, eso es el que edita Vans.
Es que sí, tiene que ser visual directamente.
Tiene que ser visual.
Claro, es distinto. Bueno, me pasó en Berlín, los profesores, yo estudié allá con Dolan Comp, que son residentes de Tresor en los años 90, unos genios. Y un día me llevaron al estudio mastering del tipo que le hacía el mastering allá, po. Y me... Estamos haciendo cosas, yo estaba mirando, le dije, déjame ir a mirar cómo trabaja él para ver esta eminencia de que masteriza en Berlín. Y de repente el tipo va cambiando cosas y dice, no, cámbiame ese cable que suena muy feo.
El cable
que venía desde la mesa de mezcla salía, no me acuerdo, creo que era un compresor o algo así. Cámbiame ese cable que suena muy feo. Yo le dije, ¿qué? ¿Puedo poner una correa de perro? La compara. Y claro, después yo le pregunté a mi profesor y me dice, no, que este tipo, no, nunca vamos a saber si es verdad o no, pero dice que escucha la diferencia entre un cable y otro. O sea, tú te pones un cable y dice, no, es que si tiene un pequeño ruido, yo lo he escuchado igual. O sea, cero chance de diferencia.
Entre un RCA balanceado, claro, RCA balanceado, ¿no? Y el tipo, de 8 milímetros, de un metro.
Ponme uno que sea 50% cobre, te tiro. Está bueno el cable.
Con la punta de plata.
Está claro que sí, que hay gente muy sibarita y muy exigente con el tema de la calidad de la música. Pues bueno, una bona notícia que Spotify també aposti doncs, per incrementar la qualitat. Suposo que hi haurà un increment també en el preu, perquè a vegades això no és gratis, no és gratuït.
No crec que sigui gratis, no?
Haurem de seguir la pista d'aquesta nova funció de Spotify Hi-Fi, amb més qualitat de so en els seus tracks. Anem a canviar de notícia perquè parlem d'una retirada d'un DJ i productor. Us estem parlant de Carnage.
Mami, a mi me gusta tu descendencia entera.
¿Por qué?
Porque ella me da
la mamá de 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 la mamá.
Doncs estem escoltant aquest remix de El Alfa. Això és Dembow, Marina, m'estàs mirant què ha posat avui el Toni, el Vitamina, la tertúlia. És Dembow, però Carnage va fer aquest remix i ha funcionat molt, funciona moltíssim este remix.
Sí, ha sonat molt, aquesta cançó.
Tu l'has escoltat en alguna discoteca?
Sí,
i l'has ballat.
Més d'una, exactament.
Doncs Marina, explica'ns que sembla que es retira, no, Carnage?
Doncs sí, es retira de la música i dels escenaris i ho fa mitjançant un comunicat que ha dit avui es veu tot l'èxit i els flashos, però el que no s'ha vist és la meva lluita.
Ostres.
Sí, reivindicatiu. Ha dit que després de més d'una dècada d'èxits, doncs, anuncia que es retira de la música, de les gires, i embarcarà una gira final de 5 concerts, coneguda com Carnage and Rare Presents Thank You, per agrair doncs, a tots els fans que l'han seguit durant tot aquest
com
temps.
Com agraïment, sí, sí.
I aquests espectacles seran la darrera vegada que els fans puguin experimentar una actuació de Carnage, i per tancar el cercle, torna als llocs i a les ciutats que van catapultar la seva carrera fa més d'una dècada. O sigui que és maco especial i al final tanca un cicle. I les entrades surten a la venda aquest dilluns, suposo que ja estan a la venda, o el dilluns que ve, no? Dilluns que ve, Toni Dusset.
Quan la gent escolti el podcast, vale. Això. Bueno, sí, és la màgia de la ràdio.
Exactament, dilluns. Bueno, mireu-ho perquè jo crec que ja estaran disponibles a thankyoucarnage.com. I si voleu us llegeixo el comunicat, perquè era una mica més llarg. Sí?
No, és trist o... Bueno. Tots els comiats són tristos, en veritat,
sí,
no?
Sí, una mica. Vinga, però, va. Però és maco.
Fem un teaser.
Vale. Diu, sincerament, és difícil descriure els alts i baixos de la meva vida com a Carnage en els darrers 14 anys. Avui es veu tot l'èxit i els flaixos, però el que no s'ha vist és la meva lluita. Anys d'esforç per convertir els meus somnis en realitat. Innombrables nits en l'estudi, dormint en sofàs d'amics, reunint diners per tirar endavant. Només era un nen amb un somni i mirant enrere, realment, ho he aconseguit.
Ostres, una trajectòria, com deies, Marina, molt interessant, la de Carnage. Des d'Amèrica Llatina també, arribar als Estats Units no és fàcil triomfar, i més amb la música electrònica, amb tots els DJs que hi ha, i amb l'àmbit de l'EDM, no? Podríem dir que Carnage, gràcies a l'EDM, als festivals de música electrònica, es va popularitzar molt el seu nom. Doncs sembla que s'ha cansat una miqueta d'això, segurament... Vull pensar que no es retirarà al 100%, perquè la música, és veritat o no, la música és impossible dejarla nunca cuando te haces mayor, però sea con un nuevo nombre o cambiando de estilo...
Gordo. Va a volver con Gordo, te ha puesto.
Gordo.
Papi Gordo. O sea, gordo con,
sí, Gordo, o sea...
Gordo, ¿no? Siempre
su... House,
y ahora está menos
con...
Gordo.
Y claro,
o sea, está más fit, más fit. O sea, es ambiguo, ¿no?
Bueno, parlava que estava una miqueta acostumat als flaixos, a la fama. Clar, l'EDM, abans parlaves tu, Anthony, de que has nascut i t'has criat amb EDM, és un estil que també ha posat els DJs a la primera plana, en la primera fila, i potser alguns, com en aquest cas en Carnage, això no els hi acaba d'anar i han volgut fer una mica de passa enrere i canviar el seu destí, no? Com a DJ, com a artista.
Sí, el seu... A veure, jo crec que també... La indústria, com hem parlat al principi amb el Simon, jo crec que està anant a l'urban house, al tech house, que, bueno, que és una realitat, no? Que s'estan utilitzant cançons de reggaeton o vocals de reggaeton, dembow, latino, en cançons o de house o de tech house, no? Però ja més concret en el tema de Carnage, que la meva cançó preferida és de Toca, de Timmy Trumpet, Carnage i Cashmere. Sí, eh? I Cashmere. Per mi el millor DJ per mi, és Timmy Trumpet. Jo vaig tindre l'oportunitat de veure el Tomorrowland del 2019 a Carnage, quan va sortir a l'escenari amb el Timmy Trumpet i el Cashmere. I jo crec que això, pel que ha comentat la companya amb el tema de la fama, tot indica també que és salut mental, no? Tenim l'antecedent de l'Avicii.
Sí.
Tenim l'antecedent del Mike Williams. Tenim l'antecedent del Headhunters. Tenim l'antecedent del Dimitri Vegas, el Like Mike. El... DJs de techno, que tampoc puc dir els noms, també ho han passat malament. És a dir, és difícil suportar la fama, pair tota aquesta fama, agafar vols, no dormir gaire bé, tindre l'exigència de complir cada dia, sigui amb les sessions, les xarxes socials, les produccions, perquè si baixes... No sé qui era, em va dir el tema del David Guetta. El David Guetta cada any es reinventa, ens agradi o no. El David Guetta ara està amb el Future Rave amb Morten i ara està i s'ho mereix per ser el millor DJ del 2021, em sembla que va ser, no?
Sí, el 21.
El 2021 a la de revista DJ Mag. Bueno, de fet, em sembla que va guanyar també uns awards l'any passat, no?
Què no ha guanyat David Guetta?
Què no ha ganado David Guetta? Este gran senyor, uno dels papàs dels DJs, no? I jo crec que tothom els artistes hem tingut aquests batxes, no? Jo ho reconec, no? Jo he hagut d'anar al psicòleg i perquè he tingut les meves ratxes, els teus bloquejos d'idees...
Los productores, muy heavy, de repente se pegan año...
Exacto, yo por ejemplo, a circunstancias personales, me vine abajo, em vaig vindre baix i no tenia inspiración.
Es que sí.
Y es súper frustrante, tío.
A mí me ha pasado realmente estar sentado en el computador una semana y bueno, así
y no te sale nada.
Y nada y nada y no sale.
Te sientas
no
una
sale.
Hora, igual te sale la melodía, te sale el drum rack, te sale el...
Pero no pega,
es que es increíble, tío.
I que al final quan arribes a aquest nivell i a més en aquest món, jo crec que tan frenètic, el món de la nit, els ambients, vull dir, crec que tot al final acaba influint. Que potser nosaltres des d'aquí no t'ho pots arribar a imaginar, però un cop estàs allà dalt, tothom et porta així, la fama, tens el que vol, al final manejar-ho mentalment jo crec que ha de ser complicat.
Podríem dir que Avicii va ser un dels exemples que malauradament no va acabar bé la seva història i molt relacionat, no, amb això, amb aquesta exposició constant, fins i tot va haver de recórrer l'alcohol per desinhibir-se davant del públic.
Sí, bueno, també jo crec que el tema ahí que... Está bien que él tiene un equipo detrás que lo ayuda para hacer de todo, pero al final siempre es el que está adelante. O sea, no es un equipo el que está mostrando la cara y haciendo la música, sino que es una persona que tiene ayudantes, como que lo ayudan a organizar un poco, pero claro, o sea, siempre se termina siendo él solo o el que sea, él la persona sola.
Sí, porque pots anar acompanyat de road manager, de premsa, de tu pareja, de viaje, però al final són molts viatges. Parlaves també del cas de Hardwell, en David, que és un bon aficionat a Hardwell, un cop va tornar, m'ha dit, ei, que ha tornat Hardwell!
Estarà content. Sí.
Però tu coneixes, David, la història de Hardwell,
sí,
hi ha documentals?
El documental es veu molt clar, que li pregunten on està, i li diu, no sé on estic. Diu, ahir estava a Toulouse, i ara no sé on estic. I, de fet, a partir d'allà, comença a caure, i va haver de parar una temporada un altre cop, perquè era impossible, no, ni tenia inspiració i a l'escenari li feia por sortir, o sigui, és com que entra en un bloqueig que... No, és que, home, és que vist aquí a Barcelona i demà estàs potser a França, però és que potser a les 24 hores estàs a Itàlia i a les 6 estàs en un altre poble d'Itàlia, perquè, per exemple, quan venen aquí al Barcelona Beach Festival van punxar, per exemple, i nosaltres estàvem a França, a l'Electro Beach,
sí.
I nosaltres el vam veure a les 8 de la, tarda i ell actuava aquí a les 10 de la nit, imagina't.
Agafar un vol i viatge, clar, quan tanquen gira internacional i més ara que arriben les dates de l'estiu, és un no parar, i aquesta pressió a vegades és difícil, no, de suportar.
Hardwell el que volvió ahora en Ultra Miami, ¿no?
Sí,
creo que ahí
pedazo,
sí,
una sesión. ¿Le han caído palos? Pero es que no sé por qué, tío. Es que
pero yo creo que,
yo creo que está bien.
Es tremendo. Pero es tremendo. Ahí te das cuenta, por ejemplo, muy relacionado con lo que pasó con Carnage, cómo va evolucionando todo y cómo va pasando los estilos, por ejemplo. Ojo también, cosa, bueno, lo que hizo este tipo, que yo lo escuché porque están hablando en todo el mundo, o sea, en todas las páginas, de que él estaba llegando y puso en el main stage un set de techno. No era el techno underground de Berlín, no. Pero un techno, no era de MK,
es New School, es un techno,
claro.
Main room se llama, creo que se llama main room
techno, es parecido
techno,
como al de Rainer Sonner, el que es como bien chillón, el sonido muy saturado, todo. Y ojo también, por ejemplo, con lo de Carnage, que quizás, bueno, se retira del EDM, pero lo que está pasando ahora con el tech house estadounidense, que es un tech house totalmente distinto al de acá de España, al de Inglaterra, está pasando mucho que están llegando los artistas de tech house a los escenarios grandes, que entonces, no sé, por ejemplo, quizás va a pasar a ser el nuevo EDM, por así decirlo, y bueno, está pasando un montón de cosas. La canción, tú te metes a los Reels o a TikTok, de 5 canciones que te aparecen, son canciones tech houseadas, ¿cachai? Una vocal conocidísima, bueno, la mamá de la mamá, cualquiera de las canciones, y hecha tech house, y a la gente le gusta. Y quizás, bueno, por ahí gordo, bueno, para relacionarlo,
sí,
se va a meter por ese lado, también puede ser, creo yo.
Tenim també a Fisher, que l'hem vist a l'escenari principal, main stage de Ultra de Miami, segurament el veurem en molts més festivals, amb el seu tech house, que això fa uns anys era inimaginable, en el món de l'EDM,
del Big Room. John Summit, però solicitíssim, en Coachella, claro, el tipo
Matt Sassari, por ejemplo, también.
Chris Lake, todo, bueno, según yo, Fisher fue el que los pescó a todos de la mano, sin ser un tipo con mucha historia, los pescó de las manos, los llevó y los puso aquí en el escenario principal, o dijo, por lo menos, pero ojo con esto que está pasando acá, que...
Con el famoso Lumen.
Vende, claro.
Con el famoso Lucinit. Bueno, en Tomorrowland, cuando fui en 2019, absolutamente todos los DJs, sea versión de Hardstyle, Marianne Nabo, de Drum and Bass, Maddix, absolutamente todos pusieron esa canción, sí. Y la canción de Medusa, de Piece of Your Heart.
Yo creo que lo que pasó con Fisher cuando se pegó el salto es increíble. O sea, yo siempre cuando hago clases de producción le digo a la gente, tú dices que el hook de tu canción, el gancho, la parte que la gente después canta tiene que ser perfecta. ¿Qué pasó con Fisher? Tiró un EP por Dirty Bird, las canciones ok, buenas, la gente las tocaba, tiró una canción más y a las tres canciones que sacó, los ganchos eran tan buenos que el tipo ya estaba tocando por todo el mundo. Y no lo conocía a nadie, ¿eh? Lo conocía a Chris Lake y sería.
Era surfero, ¿no?
Y claro, surfeaba y tenía pelo, se rapó, cambió de imagen y tiró para arriba.
Bueno, hablamos del producto, ¿no? Es cierta la historia de... Es conocida, ha salido en muchas entrevistas, de que Chris Lake le produjo Losing It a... a Fisher, y de ahí despegó como un cohete hasta donde ha llegado ahora, ¿no?
El que no sube videos con Ableton es porque algo pasa aquí, algo me huele algo.
Bueno, doncs aquest comiat o aquest punt i seguit de Carnage, que diu que es retira com a Carnage, doncs haurem d'estar pendents si segueix produint música electrònica i si segueix punxant doncs un altre gènere. Anem a més notícies, Marina? Som-hi. Ja hem començat avui el Vitamina, quan hem presentat el David, deien que a nosaltres ens unia molt Eivissa, no? L'Illa Blanca la tenim aquí al costat. Quanta estona tenim d'avió? És molt...
Mitja hora, no crec que hi hagi més.
No et dona temps ni a fer una migdiada ni una siesta d'aquí, de Barcelona a Eivissa. Perquè anem a parlar de l'Illa Blanca, no, Marina? I relacionat amb Netflix.
Sí, sí, sí. Netflix estrena nova sèrie ambientada a Eivissa, que es diu Bienvenidos a Eden. No sé si l'heu vist, perquè ja està disponible.
Bueno, Eden és una sala, no? Que tu i jo vam estar passant molta calor, David.
Molta calor. Jo crec
una festa d'efecte, va ser.
Si allà no vam pillar el que ha dit el Covid,
bueno, era 2019.
2019 encara no estava.
No el teníem per aquí.
Amb una festa d'efecte, ara m'he recordat. És una sala, Eden.
Exacte, i Eivissa... Va, podem dir que ha estat en silenci els dos últims anys per la pandèmia, evidentment, i des de que se li ha permès tornar a la roda aquesta temporada, doncs ha demostrat continuar sent un autèntic Eden per músics, artistes, DJs i fins i tot per productores de cinemes com Netflix. Aleshores, el que han fet, que jo vaig al·lucinar, no sé si ho veu ara, és que van convidar a influencers, actrius, actors, a moltíssima gent, un viatge d'anada i tornada un mateix dia a Eivissa, perquè visquessin el que viuen els actors i les actrius de la sèrie. No, jo no l'he vist i no puc dir, però crec que té una mica de connexió tot i també té a veure alguna de la música, d'Eivissa, o sigui, s'haurà de veure.
Dius que ja està disponible a Netflix.
Ja està disponible a Netflix.
De fet, l'altre dia em va saltar a mi el tràiler i em vaig quedar una estona, o sigui, vaig ser un d'aquests tràilers que et quedes a veure què passa.
Sí, 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 enganxa.
Sí, sí, sí.
Clar, una de les últimes sèries més conegudes d'Eivissa, també publicada a Netflix, era White Lines, que en David també me la vas recomanar tu. Recordo que era plena pandèmia, em vas dir, mira't aquesta sèrie relacionada amb Eivissa.
Cada any d'Eivissa treuen alguna cosa, és un producte, l'han d'exprimir com sigui. Per exemple, farà dos anys van treure una casa d'Eivissa o alguna cosa així, que després va demostrar que allò no estava gravat ni a Eivissa ni res. I l'any passat van treure la White Lines, que sí que ja aquesta tenia més relació a aquesta, ja sí.
Et va agradar, White Lines?
Sí, no va estar malament, sí.
Molta...
Molt convençut, eh?
No, però no està malament.
Però a nivell musical es trobava a faltar potser algun DJ conegut que fes algun cameo, no?
Allà, sí.
Que aparegués un, no sé, un...
Saque front de nuevo.
Bueno... Que heu anat a Eivissa vosaltres, heu tingut l'oportunitat. No has anat a Eivissa, Antoni? Ja et paga, el Vitamina et paga el bitllet.
Bueno... És que em tirareu de la llengua. Medio primícia de que potser la primera promoció del Professional DJ
acaba aterrant a l'Illa Blanca. Bueno, doncs haurem de fer...
És un possible destino.
Una espalopa. Expedició de seguimiento...
Era de Tumor Roman, però no Eivissa.
Bueno, d'unidor també, eh?
No està malament. El concert homenatge a la Vichy també, per exemple.
Sí.
A Estocolm, a Suècia. Però a Eivissa... A la tierra de la electrónica.
Et falta aquesta fitxa.
Falta, esa espinita clavada.
¿Y tú, Simón, has estado en Eivissa?
No, yo nada. Bueno, yo me dedicaba al voleibol profesional hasta, claro, bueno, el año pasado. Y yo me pasaba que vivía el invierno europeo en Europa. Y cuando empezaba el verano, o sea, estaba llegando mayo, y yo me volví a Chile a jugar por la selección de mi país. Así que ahora este es mi primer invierno después de 5 años. 10 inviernos seguidos. O sea, mi primer verano, que yo ahora es el primer verano después de 10 años, así que, o sea, de 10 inviernos seguidos. Ahí sí.
Bueno, pues tenemos a Gezmaro, que te acompaña en el estudio.
Me va a volver loco.
Él sí que ha estado en Eivissa más de una vez, incluso antes que nosotros, cuando era más joven, y bueno, te podría acompañar.
Tiene 50 años, pero antes de Eivissa... Pues es...
Te puede...
Envejece rápido.
Claro.
Te puedo orientar. Bueno, doncs aquestes sèries, que al final Eivissa acaba sent un dels jocs més reconeguts de festa... A nivell internacional, a vegades hi ha més turisme de fora que d'aquí, nacional. És difícil a vegades trobar-te un espanyol.
Sí, sí, a Eivissa, és bastant complicat. Sí, sí, és impressionant, però és bastant complicat. A mi el que m'agrada d'Eivissa, ja entrarem a parlar d'Eivissa, és la multiculturalitat que hi ha allà dintre. O sigui,
potser estàs ballant i estàs ballant estàs allà a la pista i tens al costat un italià i al costat un anglès de diferent edat. No tothom és com aquí, que quan surts de festa hi ha una mitja d'edat. No, allà potser et trobes algú que té 40 anys i s'està fotent al festival amb tu allà a Eivissa, i és com, quina màgia, saps? Si és que és màgia, aquella illa és màgica.
Una de les coses també, David, que ens va sorprendre el primer cop que vam anar a Eivissa era la diferència d'edat, que podies estar ballant amb una persona de 18 anys que acabava d'aterrar a Eivissa per primer cop, però al costat potser hi havia una senyora ja...
Los legendarios, los que van de los 80.
La old school,
sí, sí,
la old school. La Madonna.
Però
és que escuchaven a Jeff Miles i a tota esta gente.
A mi el que més em va agradar que sabien a qui estava veient. O sigui, tu vas a Eivissa i si tu fas aquestes preguntes que fas per aquí de... Què dius si està pinxando? Saben en tot moment qui està punxant. Tu dius per qui vaig treballar l'input? Bé, l'input no, perquè l'input és una sala on va gent que controla. Però, per exemple, vas, jo què sé, a una altra sala de Barcelona i potser dius, qui està pinxando? Ah, doncs, no lo sé quin està pinxant.
Juanito Pérez.
Per exemple.
Això ens ho explicava el Daniel Aguilar l'altre dia a la sessió de Blue Garden, que a veces se vivía demasiado el hecho de salir de fiesta y no disfrutar de la sesión del DJ, sino vamos a escuchar Tech House porque es lo que está de moda y porque hay fiesta allí. Y otras cositas que ahora hablaremos también en la tertulia.
A mí me pasa mucho ahora que no puedo ir a una si no voy a ver a alguien, no... O sea, cuando estoy en Resident Advisor el fin de semana viendo qué hacer con mi novia, sí o sí, ya acá toca este, vamos para allá, porque nunca, muy, muy, muy poco como lugares que no sé quién pincha.
Igual.
Bueno, doncs haurem de mirar aquesta sèrie, perquè a vegades cal documentar-se abans d'anar cap allà, sobretot als llocs. Potser apareix alguna discoteca. Haurem d'estar pendents d'aquesta nova sèrie de Netflix ambientada a Eivissa, localitzada en Eivissa. Relacionat amb Eivissa, i això també una altra cosa que ens va sorprendre, és el consum de drogues, que això és difícil parlar-ne, però aquí al Vitamina ja sabeu que parlem de tot i més, però molt relacionat també al consum de estupefaents amb la música electrònica, amb molts altres gèneres també, no posarem
sí,
també, la música electrònica al centre. Però també trobem, no?, que les drogues, a vegades, si no es fa amb un ús responsable, no, Marina, és perillós. I és que DanceSafe ha publicat una guia actualitzada sobre l'efecte de les drogues i que inclou fins i tot un kit de drogues. Com ha anat tot això?
De fet, el lema és, si et col·loques, fes-ho amb seguretat. Vull dir, ja d'entrada crida l'atenció. I és que aquesta organització internacional proporciona aquestes instruccions juntament amb un kit de prova de substàncies. O sigui, tenen un kit de prova de drogues. Sona raro, però és la realitat. Perquè abans de consumir drogues, sàpigues l'efecte que tindran al teu cos. És a dir, abans de fotre't un munt, doncs prova una mica i vegis com t'afecta.
Com ratolins de laboratori.
Sí, una mica ben bé això.
¿Te las tomas una sola vez, todas?
Claro, eso ya... Ojo, cuidado.
Todo el paquete entero, tal. Hombre, si eres DJ tienes que mezclar bien, ¿no?
I això, la guia inclou instruccions sobre com fer servir reactius, quins colors tenir en compte en fer una prova de reactiu, com provar aquestes substàncies i detalls sobre per què és important saber doncs, què porten aquestes substàncies. Depèn del consumidor, s'ha d'esbrinar quines drogues, o sigui, com t'afectaran, perquè cada persona et pot afectar d'una manera diferent. Per tant, res, aquesta marca, DanceSafe, proporciona això i, sobretot, això, diu, si et col·loques, fes-ho amb seguretat.
Bueno, almenys
clar,
l'eslògan...
Directe.
Sí,
almenys,
directe. Sí,
sí. Boníssim.
A mi em recorda a uns youtubers que hi ha, que són d'Holanda, si no m'equivoco, que el que fan és proven drogues i...
Lo he visto. Boníssim.
I s'estudien com els...
En sèrio?
Sí, no, de veritat, sí. Sí.
I esto está en YouTube?
Sí. Hacen ayahuasca en vivo, es una locura.
Sí. No,
se ponen a llorar en la cámara, no, heavy.
Esto no es muy legal, no colgarlo.
Però està bé perquè mostren els efectes de la droga en ell. O sigui, potser, per exemple, són dos i una és droga i l'altra li va preguntant com et trobes, què sents, què comences a sentir, i l'altre diu, no, doncs de moment estic bé, i a la mitja hora, uau, doncs començo a notar com que t'escolto més lent, i és interessant, perquè a vegades dius, ostres, què serà? Què serà tot això de les drogues? I dius, mira, doncs almenys així tinc una idea, saps?
Sí, està molt bueno.
Anthony, què opines sobre aquest tema?
Hòstia, és curiós, no? No l'he vist... Jo... Em sobta, que després YouTube els hi deixin, no?, de pujar aquest contingut,
sí, perquè no deixa de ser...
A veure, no seria fer una apologia a les drogues, no?, perquè al final és... per fer un experiment científic, és el que li deia als companys, que són com ratolins de laboratori, no? Però és el que dèiem al principi, que el tema de les drogues és que no només a la música electrònica, és que... Bueno, a veure, jo vaig anar a Tomorrowland i a qualsevol altre festival. Podria dir Tomorrowland, podria dir, jo què sé, és que no vull fer mala fama de cap festival, no? Però és que qual, inclús de rock o inclús de reggaeton, un dia que havia d'arbitrar, perquè a part soc àrbitre de futbol també, uh-huh, i havia d'anar a un camp de futbol, i vaig trobar-me dos noies que tornaven d'un festival força important de reggaeton d'aquí a Barcelona, no?
No direm el nom.
No direm el nom. Ja està tot dicho.
Sergi, posa reggaeton, va, de fons, que així ens
ambientem. Reggaeton és un obstáculo sonoro.
Perquè no diguem que el Vitamina tachem els gèneres musicals.
El reggaeton és un obstáculo sonoro.
Però bueno, tornava d'un festival de reggaeton, no?
Tornava d'un festival de reggaeton. Hòstia, és que voy muy colocada, no sé què, és que he probado la tal, vale, al qual, i tal, i no sé què, i tal, i en plan... per què se li fa tant de matxaca a la música electrònica?
És el que deia, no, a l'inici, que a vegades... És, l'electrònica és drogues, i música oscura, i...
A mi això, aquest comentari em fa pena, perquè com amant de la música electrònica... sé que no, aviam... Aviam, en tota...
Són reggaetons, Sergi.
Què és això?
Això és salsa, no?
Això és una cúmbia. Això
és reggae, no?
Parece una cúmbia.
Ah,
això és merengue.
Això és... Bueno, però...
Vaya DJ, nos hemos buscado. Això és merengue. És latino, no?
De por allá.
No sirve. Sí, deies, David.
Doncs el que deia, que no deia, jo això que no em drogo... No, va, en sèrio. El que deia, que... No, en sèrio, què estava dient?
Estava...
Què estava dient? T'ho juro,
escucha el merengue.
Provate el kit.
Ah, de la banda electrònica, vale.
És una llàstima, sí, és una llàstima.
L'etiqueta.
Sí, l'etiqueta que té l'electrònica és una llàstima. O sigui, realment, qualsevol estil, o sigui, que sigui de festa, hi ha droga. Ens agradi o no, hi ha droga, hi ha alcohol, hi ha... Bueno, hi ha...
En un concert,
sí,
també.
Sí, en un concert, sí. A qualsevol lloc et pots trobar, de festa i d'oci, et pots trobar droga. No té per què ser electrònica, només l'electrònica. Sí que no sé per què l'electrònica, pues s'ha guanyat aquesta fama.
El hardcore ja ni te cuento, eh?
Uf, el hardcore d'un
idó. El Frenchcore o el Speedcore, que va a 500-400 BPM.
Pues no. El nom ja ho diu.
Speedcore.
El nom ja ho diu.
Speedcore, sí.
La notícia però parla, doncs, això, de fer un consum responsable.
Sí.
Tothom és lliure de fer el que vulgui amb el seu cos i, a partir d'aquí, també responsabilitat d'informar-se, com deia el David, encara que sigui mirant vídeos de YouTube, que jo no sabia que això existia.
Jo tampoc.
Que es podien mirar els efectes secundaris o adversos de les drogues a YouTube, doncs també ho podeu trobar a YouTube. Doncs molt interessant aquesta notícia i molt cuidado sempre, missatge que donem des del Vitamina,
sí,
que gaudiu de la música electrònica sempre amb responsabilitat, cuidant de vosaltres i dels que vagin amb vosaltres també. Anem a fer més notícies avui, que estem fent tertúlia electrònica al Vitamina amb molt bona companyia, i anem a parlar de gèneres musicals. Som-hi! Perquè tenim aquí un versus que últimament ho estem escoltant molt, això, que el Tech House supera en popularitat el techno segons l'IMS d'Ibiza. Hem parlat, doncs, això, que l'últim Ultra de Miami ja s'escoltava més techno, el Tech House del Fisher, i que tot això s'està menjant el techno. Avui tenim gent aquí que li agrada més el Tech House, el House, però també podíem trucar algú a un vicient de Madafakas o algun fanàtic del techno perquè ens donés també la seva opinió.
Presente.
Aquí també.
O aquest senyor quasi va a un infart aquí quan ha escoltat que el Tech House sí, almenys sí, el techno, eh?
A veure, Anthony. Bueno, primer anem a escoltar...
Espera, que algú me traiga un marcapasso. Por favor.
Anem a escoltar la notícia, Marina.
Sí, bé, aviam, valorar això, no? És una de les reflexions complicades d'avaluar i de quantificar, perquè al final, per gustos colors, ja ho estem veient, i que en l'escena electrònica és un gènere musical on les fronteres no estan definides amb rotunditat. Tot i així, hi ha experts que s'atreveixen a aventurar resultats i a fer classificacions de gustos musicals basant-se en dades. Dades parcials, però bueno, el que hi ha a la fi són dades. Llavors, un informe publicat el 27 d'abril a l'IMS, celebrat a Eivissa, s'afirma que el Tech House ha superat el techno com a gènere més popular de la música electrònica. I aquest informe assegura que les vendes de música Tech House van superar el techno a la botiga de música online Beatport el 2021. A partir d'aquí suposo que et fa les conclusions.
Sergi, què significa aquest aplaudiment?
Tiene clara preferència el DJ.
Bueno, doncs aquí en Anthony deia, bueno, anem a parlar-ne de tot això. Techno, Tech House, sí que és cert que el techno com a tal ha estat més presents al llarg de la història. És un gènere que va néixer a Detroit, molt unit al house de Chicago. És a dir, és un gènere molta solera, molta història al darrere, amb uns orígens molt industrials, no? La ciutat de Detroit, aquest so tan d'aquí, no? aquest so tan contundent del techno. I el Tech House va venir una mica després, quan van veure que el house també funcionava, van dir, oye, ¿por qué no unimos esto? I, bueno, aconseguint que les cançons siguin més ballables, més pisteres, més clubers. Llavors, què opineu, això, d'aquesta balança, si es decanta cap al Tech House o si el techno segueix sent el gènere dur per excel·lència en la història de la música electrònica?
¿Voy yo? Mira, yo creo que el tech house es un estilo, o sea, tú decís mezclo techno con house y me imaginas que es algo totalmente distinto, como lo que hace Alan Fitzpatrick, una cosa así, ¿cachai? Pero nada, yo creo que como hemos hablado en este programa, la música siempre va mutando y me parece que el house y el tech house es una música mucho más digerible para un público más amplio que el techno. El techno tiende mucho a ser un estilo mucho más underground, que al final eso es lo que refleja, eso es lo que busca siempre el techno y siempre la batalla interna sobre la batalla interna del techno de quién es más under, ¿cachai? Y les gusta hacerlo under y es una música mucho más experimental. Y claro, de repente aparece este house mezclado con un sonido un poquito más duro, que trae estos bajos gordos, y eso muchas veces para la gente que quizás va por primera vez a escuchar es mucho más digerible y mucho más aceptable para sus orejas que si lo metís a un antro, un sótano menos 4 y le ponés un parlante en Fusion, ta ta ta. Entonces sí, yo creo que lo que está pasando, lo que hablábamos recién, es que el house y el tech house van a seguir subiendo en popularidad, pero el techno yo creo que no es imposible que algún género borre el legado, que llegue a tomar su lugar, porque de ahí partió todo. O sea, todo lo que se mezcló con techno es la música electrónica que escuchamos hoy día. Y, o sea, tú siempre a los maestros vayas a considerar a los mismos. O sea, los que partieron en Detroit, Carl Craig, Fuente Tú, no sé, Jeff Mills, todos los genios siempre van a ser ellos. Pero claro, lo que se escucha en el escenario principal va mutando. Pero las estrellas siempre van a ser las estrellas y los legendarios. O sea, no se tocan.
Anthony.
Después de reponerme de todo esto, no, Simón, dices algo que es verdad, que el techno es la partida prácticamente todo. A ver, todos los géneros, trance, house, todos los géneros tienen que ver al final, ¿no? Tienen su granito de arena, ¿no? Pero sí que es cierto que el techno el techno con el sintetizador, etcétera y tal, va ser una partida, no? En els anys 80, 90, etc. El papà de los DJs, el Carl Cox, Jeff Mills, aquí a nivell nacional, el techno d'Oscar Mulero, el techno hipnòtic, no? Però sí que és cert que el tema del house, fixa't, ja amb les classes, es nota que estic fent les classes amb el Jordi Carreras, perquè...
De maestro.
En els anys 80 i en els anys 70... van haver-hi un parell de DJs, Larry Levan i Frankie Knuckles, que sobretot el Larry Levan va inventar el, si no m'equivoco, era el Chicago House en Amèrica, no? I al final el techno és fixa't, en un dels components del Templo, que han passat per aquí també, que són companys meus,
i
d'aquí els faig una forta salutació, em va dir el següent: si no fuera por el techno, la música electrònica no seria lo que és hoy en día.
Si s'hagués de sostenir només amb el house, no? Perquè és l'altre gènere...
No, el techno, només amb el techno. És molt tecnòfil, aquest company, és molt tecnòfil.
És que això t'anava a dir, aquí al Vitamina teníem un company que malauradament ha marxat a viure a Barcelona i per tema logístic ja no pot venir al Vitamina, que és en Genís, un apassionat del techno. Sempre ho dèiem, no?, que la gent de techno és molt de techno, en canvi els de house... Són una mica més oberts,
abiertos,
más
claro.
Abiertos, ¿no?
Se pueden, yo soy el raro, ¿eh?
Se pueden ir al tech house, se pueden ir al tribal house, al deep house. En cambio, los de techno son de techno. Sí.
Yo hago la comparación con la música heavy metal. O sea, si lo comparo, pero la estética del negro es lo mismo. Sí, sí. Y al que le gusta el heavy metal es un público muy específico que le gusta el heavy metal. Al que después le gusta el rock, que los, qué sé yo, que toca Led Zeppelin, claro, como que ahí puede ser un poco más abierto.
El punk.
El punk yo creo que entra también más en el canasto del techno que el de un rockcito más psicológico. Sí. Bueno, yo creo, de hecho, ese es muy buen ejemplo, que podría haber pasado algo similar con el techno y el house en los años 80. La gente que iba a los conciertos de Metallica, los que iban a Deep Purple, por ejemplo. ¿Cachai? Es mucho más digerible lo que hablaba, mucho más digerible, mucho más... quizás mi hermana chica le puede gustar el house, pero no le va a gustar el techno ni a palo. O sea.
Sí.
El techno te tiene que gustar.
Es que sí.
El techno te tiene que
gustar.
Sí que es ser que... Perdón, Tony. Sí que es ser que gracias a... tant el Tech House com el Techno, a DJs com David Guetta, que es creen un Jackback, a Carnes també es canvia el nom, Steve Aoki va treure una cançó que es diu... o sea, ara no me'n recordo. Sé que l'àlies es deia Ninja Attack, sacó una canció de Techno, Steve Aoki, Steve Aoki. I Will Sparks també ha tret cançons de Techno, bueno, Hardwell, que és el claro ejemplo, i és curiós, no? Jo crec que també, gràcies a aquests DJs tan potents, molta gent s'ha anat al Techno, molta gent s'ha anat al Tech House, però jo ho entenc, jo entenc que el Tech House sigui més escoltat, també per el que hem dit abans, de Fisher, no? I és com a més, el Techno és més... más oscuro y tal, de fet, mira com les trazas que
le voy, no, estética, mucho más agresiva.
Cualquiera diría que pincho Techno, ¿no? Claro, es decir, claro. con todos los demonios
que llevo que tenía,
El demonio que llevo dentro, ¿no? Que saco, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, sí. Portem, vulguis que no, som de Sant Calenta, portem el ritme aquest latino per dintre,
ah,
i el Tech House algú té molt de groove.
Sí.
I el Techno és molt més fosc, com estem dient, en estètica més fosca, molt més dur, són molt contundents, i hi ha gent que això no li agrada, però en canvi el Tech, amb el groove que porta, a vegades estàs a la pista i només amb el groove, no fa tenir en compte res més, ja t'estàs movent i dius, hòsties.
Que el Tech House podríem dir que funciona molt a Espanya, Itàlia, Anglaterra...
A tot arreu.
França ja se'n va més...
És más luminoso, un tema, és mucho más luminoso, mucho más de día. Bueno, igual yo creo que también hay que hacer una diferencia, porque yo toco Tech House, pero jamás te voy a tocar un Fisher o un Chris Lake, no me gusta directamente. Tenéis Tech House y Tech House, ¿cale? O sea, lo que hacía Chuy Ceballos en 2005 es un Tech House
puro,
pero buenísimo, o sea, increíble, me encanta. Y, no sé, por ejemplo, ahora hay un artista que está pegándola mucho, se llama Ango Tamarín. Tiró, bueno, EP en Trick, que es el sello Patrick Topping, ahora se va a tirar en Saved, y el tipo, lo pareció a Fisher, pero claro, un ambiente mucho más underground, tiró 3 EP, 4P y lo está invitando a todos los festivales con un Tech House mucho más duro. Yo cuando toco sus temas es una parte muy específica del set que es más pesado. Oscura. Sigue siendo teniendo el groove del Tech House, pero el beat es mucho más pesado. Es distinto. Tenéis mucha dentro del Tech House, hay mucha variedad de estilos adentro.
Es que el Tech House a veces tiende más a irse a lo comercial, a introducir vocales de temas conocidos de los 80, jugar con eso. Los productores ya
ahora igual, yo creo que eso es algo de ahora también. Con la popularización del... Porque también, claro, como que si pones a Imago Cara en una base techno, queda igual de bien, pero claro, no es tan como digerible. Pero el Tech House existe hace un montón de tiempo, y el primer Tech House estaba en Inglaterra y era con TR, con la 909, y la diferencia es que le pusieron un bajo, ¿cachai? Un bajo de Deep House metido con la TR9 del techno. Yo creo que ese es como el nexo que hacer por ahí.
Yo me imagino un techno en plan con el Alfa o J Balvin ahí, en plan algo nuevo.
Yo hice un remix del Alfa.
¿En versión techno?
No, versión no housecito. Ese,
house.
¿Sabes de techno? Claro. Va a tirar
Tengo las ideas.
No es mala.
No des pistas.
No des pistas porque si no me van a quitar la idea.
Te la robo.
Como decían, qui no corra bola, ¿eh? Sí. Doncs Marina, sobre aquests dos estils, el gènere tech, o el techno i el tech house, no? Haurem de fer una enquesta a les nostres xarxes.
Doncs sí, la podríem fer.
Aviam què opina la nostra audiència. Doncs molt interessant aquesta balança, no? Si el techno o el tech house són dos estils que avui en dia combinen molt bé, però bueno, aquest estudi diu que no, que el tech house sobrepassa una miqueta el techno, depèn del lloc també i el país, no?
Exacte.
Vinga, va, anem amb l'última notícia d'avui a la tertúlia del Vitamina. I aquesta notícia, Marina, m'encanta perquè avui estic rodejat de DJs, de productors a l'altre costat del vidre, els nostres companys tècnics, l'Albert, el Sergi, avui ha vingut també en Gethmark, tots són DJs, perquè sí que és cert, i això s'ho hauran trobat i si no m'ho dieu, que cada cop és més difícil, degut al tema dels chips, de la pandèmia, del vaixell aquell que es va quedar encallat allà al canal de Suez, que no arriben els equips, no, Marina? I el tema va d'això, que els equips de DJ són cada vegada més cars i més escassos.
Exacte, Toni. No és només que arribin tard, sinó que a més ha pujat el preu.
I tant.
Aquesta notícia és de DJ Tech Tools, que va fer un informe en què s'explica per què les cadenes de subministrament dels equips per a DJs s'han vist afectades per una tempesta perfecta d'escassetat de chips, augment dels preus dels components i de la mà d'obra, i la tornada als esdeveniments en directe també ha influït. Com a distribuïdor d'equips de DJ externs a la seva pròpia botiga i com a creador de controladores per a DJ, DJ Tech Tools ha vist el problema des de tots els angles i ha explicat per què la comunitat dels DJs s'ha trobat en aquesta situació. I un dels principals problemes és aquesta escassetat de xips, que es veu que no afecta, o sigui, afecta a nivell mundial.
Sí, els cotxes...
Els mòbils. Jo mateixa vaig tenir problemes perquè em volia canviar de mòbil i no trobava el que volia per això. Perquè em deien, és que no n'hi ha perquè els xips... Per tant, l'has de demanar i esperar que t'arribi. Doncs està passant el mateix amb la fabricació d'equips DJ, que també s'està veient afectada, i de fet la principal conclusió a la que arribava aquest estudi és que deia, si vols comprar-te un kit de DJ aviat, fes ja la teva comanda i espera.
A mi m'ha passat el mateix amb una cosa molt més important i que és essencial per viure, que és la Play 5.
Que tampoc, molt més important, de fet.
Que tampoc ho llega i portem un any esperant la Play 5. Encara estic jugant al Call of Duty 2 de la Play 2, perquè, bromes al marge, sí que és cert això, que degut a la falta de xips, a aquesta guerra entre Xina, Taiwan... que no arriben i que el transport també es fa doncs, molt difícil que arribin els materials. Vosaltres sí. Heu notat, companys, com a DJs i productors, a l'hora de... Ei, em fa falta això, o em vull canviar de controladora, o uns auriculars. És que jo he anat mirant preus i, com deia la Marina, han pujat, encara que sigui 20 eurets, 30 eurets, degut a la pandèmia i tot això, jo he vist increment de preus i, sobretot, falta d'estoc, no?
I ja era caro antes.
Sí. Exacte.
Ser DJ no és barato.
Un hobby muy, muy caro, muy caro.
Sí, sí. Totalmente. La Denon Prime 4, por ejemplo, antes valía 1.700 euros. Ahora vale 2.400.
Wow.
Es decir, casi, bueno, no ha doblado, pero son 700 euros más. Es que es increíble. Igual, las tarjetas de sonido, los auriculares en Sennheiser HD25, por ejemplo, estaban a... Yo me los he comprado por... unos 130 o 140, cuando antes estaban, creo, así de memoria, lo digo, ciento poco. Es decir, y la XDJXZ, por ejemplo, igual. O sea, ahora vale 2.800, 2.700 euros. Por no hablar de las CDJ3000, que te valen 2.600 euros cada CDJ. Y es más, la última controladora de Pioneer que ha salido, que es la RX3, yo hice un curso con Sergei Red en enero, en Madrid, en Ávila, y había un técnico de sonido que, bueno, un técnico de sonido que es compañero de Sergei Red, que a la postre su jefe es César Valenti, que es una marca de distribuidores de productos DJ, y de RX3 solo hay 7 en toda España y hay 13 en lista de espera. 13, o sea, es decir, el problema de los chips es un problema real. Es que es un problema real. Y aparte, ya con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, ya se acrecenta más todavía.
Sí, porque ha pujat el preu del combustible.
Tal qual.
Combustible, tot plegat. Tu, David, t'has trobat amb algun material que hagis volgut comprar últimament amb els teus equips de DJ?
Bueno, vaig estar mirant la Push i vaig veure que també havia pujat bastant i dic, mare meva.
I se viene la 3, t'aviso. Ahí no podemos comprar la 2 o la 1. Sí. Sale la 3, no compramos la 1.
I de fet, amb l'últim reproductor de Pioneer, el 3000... que en Jordi ens el va ensenyar quan el van visitar en el Vitamina and Friends, també va sortir, que guai, ja està aquí, ja ha llegado, però pídelo.
Però claro.
I espera que te llegue. I també mercat de segona mà, d'unidó com ha crescut, degut a això de, ai, pues como no llega, me voy a Wallapop o a Mercasonic, que és el portal web d'Hispasonic, de segona mà, i lo pongo allí, pongo casi el precio. Yo he visto a veces precios muy similares al de venta, y dices, tío, que es de segunda mano, que lo has tocado, que está abierto. Que me puedo fiar, pero ojo, que también al mercado es a buena ma.
Bueno, aquí entra la ley de la oferta y la demanda.
Bueno, mucha gente está optando también por Denon. A mí me pasó que ya tocaron dos clubes acá que eran Denon. Distinto, totalmente distinto el mundo. Obviamente, claro, si comparáis Denon, la última que salió con la 3000, es mucho más barato, mucho más fácil de comprar. Y claro, optan por ese lado antes de comprar, no sé, el último setup de
Denon.
De Pioneer,
claro. Ah, las Denon, las SC, me imagino, claro. ¿No? Las SC6000. O sea,
al final, bueno, yo sé, el mayor cambio es en el Yog, que
es más pequeño.
Es como un vinilo. Tú
sí, es cierto, cierto.
Y sigue girando. No para cuando tú cierto. Sacas el dedo.
Cierto.
Sigue girando. Hey.
Cierto. Sí, sí. Para mí es que el equipo de Denon... Es que al final todos los equipos... QE, Play, Pitch, tal... Claro. Sí que es cierto que Pioneer pues es más puro porque puedes hacer un Q-grab. Es decir, los botones del Q y del Play son de aluminio y los de Denon son más plasticosos.
Claro,
¿no?
Sí, de hecho, eso, tú la veis, se ve como una
¿sabes de lo que te hablo,
sí,
¿no?
Pero de AliExpress, como...
Ahí está el tema.
Blandita.
Ahí está el tema, sí, 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 sí. Para mí Denon, la verdad que... y encima en Denon tú puedes poner el sistema operativo de Rekordbox también, aparte.
Claro,
que
funciona.
Eso es un gran acierto, tío.
No, es que sí, tiene que ser así. Pasa que yo creo que bueno, Pioneer tiene un tema ahí que el indiscutible más grande de la industria y es el estándar para atrás. Lo único que cambia, yo creo, que en los setups internacionales son cuando algunos te piden la chon, ponte tú, y sería. O sea, más allá que eso, Pioneer es la 3000 y sería. Y yo no sé por qué todavía sigue usando la DJM y no están en todos la V10.
La V10, sí.
Claro, porque no sé, es impresionante cómo no tienen competencia. Pero bueno, sí o sí, o sea, si los tipos quieren sacar un software, tienen que aceptar sí o sí Recordbox.
Sergi, tu a nivell tècnic també has volgut comprar alguna coseta que hagis trobat a faltar amb tot això dels microchips?
No, però a mi m'ha passat al revés. O sigui, jo quan he hagut d'anar a fer alguna actuació o alguna cosa, he hagut de deixar-la. No he hagut de demanar-la, al revés.
Ah, casa amb l'equip. A quin equip tens tu?
La Pioneer i la XDJRX2.
I alguns companys te l'han demanat perquè no han trobat per comprar-ne, vols dir?
No, perquè li deixés en el moment. O sigui, he arribat i diuen, tenim la Denon Prime, que també està molt bé, però clar, tornem a lo de sempre. I que Pioneer porta ja molts anys en el mercat i és la que s'ha mantingut. Val, llavors, el que passa és que hi ha molts gigis que els hi fa com cosa provar-la, perquè estan acostumats tant al sistema Pioneer que bueno, que què passa? Jo vaig arribar amb la meva controladora Pioneer i ja tots diuen, me la dejas, perquè van amb pen, molts gigis ja treballem amb pen, ja. Llavors era ja, hòstia, mira, puedo cargar el pen i puedo usar-la? I al final era al revés, jo feia de tenda, saps?
De proveïdor, no?
Jo feia de proveïdor, de majorista, saps?
De majorista cobero. La Pioneer era el millor preu.
Al final un DJ ha de saber punxar de tot, bueno, en principi de tot.
Exacte.
Però ha de saber punxar amb tot. Jo quan vaig arribar al temple vaig punxar amb la Denon Prime 4. Soy DJ, tío, o sea... Y con las SC, y con las 3000, y con la XZ...
Clar, què opines de la gent de... Jo con esto no pincho, això només s'ho permeten els grans.
Els dels vinils, per exemple, los analògicos, hòstia, és que ara la RX i tot el software i tal... Vale, a que tienes un mòbil, pues ya está. Sí, tienes sí, un mòbil, no? Tienes un smartphone, pues ya está.
Igual,
hay
yo
que actualizarse.
Hay un tema también ahí que, o sea, si tienes el... No sé si vas a hacer una fiesta, tú inviertes lo mejor y que después si el DJ quiere usar un modelo de antes... Ya está, porque claro, uno, no sé, yo creo que todos ahora los sets que hacen y cómo practican es con Pioneer, usan los efectos, usan todo. Entonces, claro, llegar a un lugar que muchas veces no te deja o te limita a hacer tu set, claro, es un poco incómodo, pero claro, estando ahí a tocar igual da lo mismo. Pero claro, como promotor de eventos tienes que sí o sí comprar, o sea, arrendar o alquilar el lugar, o sea, el equipo estándar para que todos se sientan cómodos al momento de pinchar en tu cabina.
Clar, això és un tema que potser ens trobem més als DJs més amateurs, però els que estan a primera línia, dubto que quan arriben a cabina els hi falti alguna cosa, eh? Perquè...
A Tomorrowland, per exemple,
allà no faltarà
a l'escenari principal, a l'Oliver Heldens, Oliver Heldens
amb Denon. Sí.
Zed, que de fet va néixer el mateix any i el mateix dia que jo, el 2 de setembre del 94, o sea, somos primos hermanos lejanos, ¿no?
Qui sap?
Tractor, la única oveja negra de todo el
sí,
rebaño.
Sí, és cert, eh?
Tractor.
Amb una S4
Tractor. Sí, sí, em sembla que sí. Però bueno, que a Tomorrowland, a veure, no falta res allà, és el que dius, Toni, però tens Denon i Pioneer. I Tiesto, de fet, una temporadeta també estava... De fet, bueno, Tiesto ara ha tret una nova marca de controladora. I tenia Denon allà, però al final igual que els cascos van amb el seu Beat o Sennheiser o els que sigui.
Sí, Carl Cox també crec que va tenir un petit acord amb Tractor també, molts sets de Carl Cox el veies punxant amb Tractor i amb aparells de Tractor, amb la X1, amb la Z1...
Usa de todo. Sí. Tiene análogo, por si acaso tiene tres mixers.
Si le das una paella, también te pone música y la hace girar.
Los antiguos Walkmans o... Ese tío es el papá. És bueno, el papà de los DJs.
Doncs, degut a aquesta escassetat, no, de microchips i de material de DJ, aprofitem el Vitamina també. Si hi ha oients vitaminers que volen vendre els seus equips i aconseguir de nous, doncs que ens enviïn un missatge a les xarxes socials. I si hem de fer aquí una mica de...
Wallapop, no? Vitaminer?
Wallapop Vitaminer, sí. Compartir és viure i Vitamina tant. També pot donar cop de mà amb això. I així que ningú li falti equip, si algú vol fer un upgrade, cap problema. Doncs Marina, molt interessant tots els temes que ens has portat avui a la tertúlia. Agraïm també a en Simon que ens hagi acompanyat. Interessante, no? La primera vez. ¿Te lo has pasado bien o qué?
Increíble. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
I a l'Anthony, un plaer també que hagis passat avui pel Vitamina a parlar una miqueta d'electrònica.
Igualment, moltes gràcies i amb els meus demonis, rompiendo t'ànima, com decía el Kevin Roldán.
Doncs sí, sigui amb Tecno, amb Techcabra, ens ho passarem bé de ben segur aquí al Vitamina. Molt bona companyia. Gràcies, companys, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Temps de tertúlia. Temps de conversa. Obrim els micròfons de la 94.6. L'agenda.
Vinga, som-hi, anem a repassar l'agenda, que això arriba al final avui del programa 162 edicions de Vitamina, perquè tenim ganes de sortir, no? Avui no tenim el Ruben, l'estem preparant també perquè arriba l'estiu, volem que estigui en forma, s'ha agafat descans, però tenim a la Marina avui, que tenia molta ganes també de que tornés. Així que, Marina, anem a fer una miqueta d'agenda, també tenim per aquí el David, que s'ha quedat després de la tertúlia. David, no et perds ni una, eh?
Que va, jo, Vitamina era a tope.
Vitamina era full, i en Sergi, que ha traspassat el vidre i ha deixat l'Albert allà tot tirat en el control, però bueno.
No, jo confio en ell.
Així m'agrada.
És un bon company.
Companyerisme a full. Doncs entre companys i companyes, anem a repassar l'agenda, on podem sortir de festa les properes setmanes. Comencem per aquest finde, perquè tenim la propera sessió del Templo, Marina, els amics...
Hi ha ganes, eh?
Del Templo. A on punxen?
Doncs el dia 15 de maig, al Bar de Música.
Home, la seva...
La sala estrella.
El seu Templo, no? Podríem
sí,
dir, perquè...
podríem dir que és així.
Ja porten, crec que som 5, ara ens ho confirmarà, perquè tenim a l'altre costat del telèfon, Marina, en Manu, en DJ Numas. Com estàs, Manu? Benvingut al Vitamina.
Què tal? Com estem, nois i Marina?
Què tal, Manu?
Escolta, que estàvem comptant les sessions perquè teniu residència mensual al Bar de Música. Quina és, la cinquena, la sisena?
Doncs ara mateix ja no estic segur, però diria que és la sisena.
La sisena, mitja dotzena de sessions, d'un-hi-do, eh? Com ho porteu a nivell també d'ànims, com a
home,
col·lectiu?
Doncs ja hi ha ganes de que arribi l'agost i fer vacances, perquè la sala també tanca i, bueno, el cuerpo ya lo pide, eh? Sí, sí.
Explica'ns, Manu, quin line-up tindrem a la propera sessió del Templo, el 15 de maig.
Doncs aquest diumenge, com a cap de cartell, tenim a DJ Natura, DJ resident de, bueno, local de Sabadell, molt coneguda per la gent d'aquí. I la festa serà més durita, més, una mica més rebera, podríem dir, un sol més fosc. Tot i encara que el warm-up serà per Jairo Aguilera i Dave Coronel, que seran més tech-houseros.
Uh-huh.
I després ja començarem amb Ariane i Len Watted, que ja passarà una mica més a un tech-house, però tirant a més fosc, més grubero, potser. Jack Dark a partir de les 11, amb un minimal techno ben dur. I abans de... Bueno, i de 12 a 1 del matí amb Jennifer Nix i DJ Cherry, que ens ficaran un techno super fosc, industrial, gairebé, per donar-li pas a DJ Natura a partir de 1:30, que li donarà el Psytrance Hardtech.
Doncs d'un-hi-do tot el que estem escoltant de la mà de Numax, un dels alma maters del Templo, en aquesta propera sessió. Estils contundents, no, Manu? Que també vosaltres sou uns apassionats d'aquests gèneres i heu fet una bona combinació en les últimes festes de house, de funky, de disco a primera hora, però després sempre acabant amb el techno, no? Que és el vostre estil que us caracteritza.
És el que ens agrada al final, i també mirem cap al públic i de crear bones progressions, de començar amb cosetes més tranquil·les i acabar amb so més fosc, més industrial. I bueno, en aquesta ocasió sí que tindrem una part més clareta al principi, però ja us dic que serà matracote del Lu. I bueno, com ja ha dit la Marina, a la sala va de música, a la plaça Laietana, darrere del Club Natació de Sabadell, per que no la coneguin.
Exacte, aquí al centre de la ciutat.
I entrada gratuïta.
Entrada gratuïta, millor plan impossible pel cap de setmana, sobretot per diumenge, si t'esperes el fin de amb calma, no, Marina?
Clar.
Doncs vinga, anem una estoneta el diumenge a escoltar els amics del Templo. Manu, DJ Numax, esperem. Tu punxes, per ser o no?
Jo, si voleu, faig una mini exclusiva.
Epa, m'encanten les exclusives al Vitamina, eh? Sembla això el Sálvame.
Doncs el 5 de juny, perdó, em faré una sessió de 6 hores.
Uau!
Al Bar de Música.
Ostres.
I a tocar, fa molt que no punxo, tinc moltes ganes.
6 horaques, d'un-hi-do.
Sí, sí, un extended set, tranquil·lament, a passar la tarda, passant una mica per tot, des de house més feliç, funky, i acabant amb techno superdur, tirant a l'astral, hipnòtic, coses més berlineses.
De Berlín, de la capital del techno. Doncs molt bé, Manu. DJ Numa, gràcies per atendre els micròfons del Vitamina. Que vagi molt bé la sessió d'aquest cap de setmana, el dia 15, al Bar de Música. I aquesta també, que ens has posat la mel als llavis del juny. Manu, una forta abraçada a tot l'equip del Vitamina. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. I recordeu que podeu seguir-nos a l'Instagram, al Temple /Oficial.
Estupendo. Follow, vinga, som-hi. Gràcies, Manu.
Que vagi molt bé.
Adeu, adeu. I una de les altres sessions que no ens podem perdre aquest cap de setmana, Vitaminers, molt atents perquè ens fa molta il·lusió també donar una mica de suport als col·lectius locals de l'altre Vallès. Marina, sempre s'ha de donar suport, encara sí. Que sigui el Vallès no tan bueno, no? O què?
Bueno, sí, hem de ser bona gent.
Hem de ser bona gent. Sí, no tractarem malament els de l'altre Vallès perquè la toquen i molt bé. Com són els amics de Friday Madafakas, de la Roca del Vallès, tenim a l'altre costat del telèfon l'Albert, en Death, en DJ Death. Com estàs?
Doncs molt bé.
Escolta, que avui teníem apuntat aquí a l'agenda el Sarau a Can Segal. Us hem seguit a les xarxes, un nou concepte de festa, a l'aire lliure, s'ha acabat la pandèmia i pel que hem anat veient, els vídeos, els flyers, molt interessant, no? Què es cou allà al Sarau?
Doncs mira, de fet és això el que dius, és una proposta de festa de dia que cobreix des de la part del vermut fins al Tardeo, que li diuen, tot acompanyat sempre de música electrònica. En principi, el nostre punt fort és la música electrònica, sobretot els dissabtes, i de cara als diumenges doncs, ens obrim una miqueta més amb música en vivo, amb algun grup, algun monòleg, bueno, per fer una mica de diversitat.
I aquest cap de setmana teniu una de bona, no? Preparada, l'Spring aquest, que la primavera encara aquí a les portes de l'estiu.
Aquest cap de setmana doncs, ja teníem moltes ganes de tornar a donar-li fort amb el Friday Madafakas i bueno, doncs hem fet la primera festa combinant Sarau, Friday Madafakas i bueno, tenim un line-up amb els millors DJs dels que disposem al Friday, que l'hem anomenat Spring Fest, perquè crec que doncs és el que toca.
Sí.
I bueno, festa de dia, des de les 4 de la tarda fins a les 10 de la nit.
Home, d'un-hi-do, eh? Aquí hi ha hores, per escoltar música.
Unes horetes.
Crec que també hi ha servei de menjar, perquè Can Segal, diguem-ho, és com una masia, no? És un restaurant de...
Correcte. El complex és un restaurant. Nosaltres ens encarreguem de la part de la terrassa i el restaurant està especialitzat en carns a la brasa. De fet, inclús la zona està al parc de la Serralada Litoral, de la Roca, a prop dels Cèllacs i a prop del Bosc Màgic i l'Elefant de Pedra, amb el que bueno, és tot com una zona molt aprofitable per passejar, per menjar i ara doncs, per fotre una miqueta de festa.
Hi havia ganes, no, Albert, de tornar a fer música electrònica a l'aire lliure, ho hem parlat moltes vegades fora de micros, que sí, que estem esperant a que s'acabés la pandèmia, que les restriccions també de la Covid canviessin una miqueta, el tema de les mascaretes, les restriccions de les terrasses. Ara podríem dir que ja estem una mica a full, no? Que es pot fer una mica ja de tot, no?
Ara ja sense cap mena de restricció. De fet, a l'aire lliure ja era bastant més permissiu o quasi l'únic que ens permetien fer, però ara ja sense cap mena de limitació a donar-ho tot.
I continuïtat, perquè com has dit, no, també a partir de l'estiu seguirem escoltant sessions del Sarau a Can Segal.
Per suposat, de fet, dos dels residents de Sarau som part de l'equip de Friday Madafakas, amb el que estem allà tots els dissabtes posant bona música electrònica.
Doncs estarem aquí molt pendents al Vitamina. Avui l'hem ficat a l'agenda perquè ja tocava parlar del Sarau i més si és de la mà de vosaltres, dels bons amics de Friday Madafakas. Us desitgem que vagi molt bé la sessió d'aquest dissabte, però també les properes i de ben segur, quan tinguem un forat, us farem una bona visita, no, Marina?
I tant.
Anirem a escoltar música electrònica a Terrassa amb un ambient, doncs això, com deia, a l'aire lliure, rodejat de bosc, un ambient molt natural i molt maco. Tot just sortint de la Roca del Vallès, Orrius, no? La població d'Orrius. L'he dit bé, Albert?
Forma part de la Roca, però està bastant a tocar a Orrius.
Orrius, exacte. Això ja anem cap al Maresme. Aquí farem un recorregut de comarques, però bé, la música electrònica no té fronteres. Doncs això, Albert, que vagi molt bé, de part de tot l'equip del Vitamina, i ens veiem molt aviat. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies.
Forta abraçada. Adeu, adeu.
Adeu.
Doncs després d'escoltar les sessions que tenim més a tocar aquest cap de setmana, Marina, viatgem cap al proper, al cap de setmana del 20, 21, 22 de maig, perquè els amics de l'Azotea repeteixen al Punto de Sant Quirze, no?
Doncs sí, fan una sessió aquest dissabte, o sigui, el proper dissabte 21 de maig, al Punto de Sant Quirze.
Doncs és la segona, i vam estar presents a la primera, una sala força gran, tot just davant del Waka, perquè la gent s'ubiqui, amb un ambient molt curiós també, d'Hermetiquero.
Sí, interessant de veure.
Tu el coneixes també, Marina, quan vam anar a enregistrar algun reportatge d'aquests. Doncs anem a veure si podem parlar amb en Pol Martínez o amb el Carlos, que ens expliquin a veure què es cou en aquesta segona sessió, perquè vam parlar amb en Jordi, un dels seus també organitzadors, que tenia moltes ganes de tornar a ficar música electrònica aquí a prop de casa seva, de Sabadell. Doncs aviam com els hi va, i els hi desitgem també tot el millor en aquesta segona sessió de l'Azotea al Punto, aquí al costat de la nostra ciutat.
Ei, Toni, què tal? Doncs la veritat que molt contents de poder fer la segona festa de l'Azotea aquí, en el Punto Unión de Sabadell, la nostra ciutat. I aquesta vegada contenem amb els nostres residents, Carlos Navarro, DJ Poche, Adrián Luna, i un servidor, Pol Martínez, i el nostre convidat, Arnau Ariza. Doncs res, us esperem el pròxim dissabte, dia 21 de maig, a partir de les 7 de la tarda, i res, una abraçada a tots, que vagi molt bé.
I repassant aquesta agenda abans de marxar de la comarca dels Vallesos, tenim també, que ho hem comentat a l'inici del programa, la sessió de Blue Garden, no?
Sí, és a La Roca el dia 15 de maig, és a dir, aquest diumenge.
Sí, La Roca sí, ho peta també, eh?
Sí, 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 estan a tope.
I Blue Garden, David, vam estar presents a la primera sessió amb Javi Bora, amb Rafa Faela, d'unido també, el lloc és guapíssim,
sí,
eh?
Sí, el lloc mola molt, i sona molt bé, el so que portaven allà sona molt bé.
Llàstima la primera de la pluja, com hem pogut escoltar, però tot va sortir bé, tampoc sí, va caure un aguacero allà.
Tot així va haver-hi festa, que és l'important, i...
Home, i déu-n'hi-do les coses que hi ha per aquí a prop, vull dir que ara jo crec que comença això a pujar i sí, de cara a l'estiu encara hi haurà més cosetes.
Vale, doncs què et sembla, Marina, si anem a Barcelona i repassem els DJs i les festes que tenim a Barcelona? Som-hi, va! Vinga, va, ens anem a Rambla Catalunya perquè tenim el City Hall. Què tenim a City Hall?
Doncs al City Hall, aquest dissabte 14 de maig, tenim una sessió Sonder amb Richard Hull, Seba Ruiz i Lowfish.
Les sessions de Sonder també molt relacionades amb Blue Garden, tenim per allà la Raquel, vull dir que en Richard també estava present el dia del Blue Garden, el dia 1 de maig, també resident d'aquestes sessions de City Hall en ple centre de Barcelona. I si anem al cap de setmana següent, atenció, perquè tenim una sessió molt interessant a City Hall també.
Sí, també a City Hall, que estarà allà a Rambla Catalunya, tenim una sessió de Lexley i de Shit Take.
Aquests dos també no paren, eh? Sergi, tu...
Sí, 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 aquests dos no sempre van de la maneta, vull dir, són un pack, són un pack, no?, de digis, que diguéssim. Són clars, sí, sí.
De Happy Techno...
On vagi el Chitake, d'anar al Lexley. Home, i a l'inversa, òbviament.
Són germans, dos, bessons, i les seves sessions de Tech House, no, David, també es caracteritzen per ritme.
Sí, tenen molt de ritme i és un espectacle a veure.
Què us sembla si seguim repassant més sessions de Barcelona, la ciutat condal? Anem a l'Input, a Poble Espanyol, no, Marina?
El proper divendres, 27
divendres,
de maig.
El 27.
Exacte. Tindrem una sessió de Cats and Dogs.
Oh, Cats and Dogs. Dijoquis que també els veurem punxar per el Sonar, o Sonar, no recordo si participàvem del Sonar o de los Sonar, però els veurem, All of Week fins i tot. Ara hauríem de consultar el Vitamina Especial Festivals, que el podeu recuperar a Spotify, Apple Podcast, iVoox, perquè Cats and Dogs també venen a punxar per la setmana del Sonar. Molt interessant aquella setmana, David?
Sí, sí.
Estic expandent, perquè no ens podem perdre tot el reguitzer de DJs i de productors que venen al Sonar. Doncs en Cats and Dogs visitaran a Barcelona el 27 de maig. I el dia següent, el mateix cap de setmana, aquí tenim Marina, l'Input.
Sí, el dissabte 28 de maig tenim a Marco Faraone.
Marco Faraone.
Exacte.
D'Itàlia, no?
Italià, no.
Italià, hem dit que Itàlia funciona molt al Tech, i el podreu escoltar també a Poble Espanyol dissabte 28 de maig. I acabem repassant una miqueta així per sobre, encara que encara no han arribat els Brunch in the Park, que per mi són els brunch que molen més allà a Montjuïc, a la part de dalt, als jardins de Joan Brossa, que ja han anunciat algun cartellet, eh? Tenim Fatboy Slim, podria ser, que va repetir l'any passat, repeteix aquest any, però de moment tenim el Brunch in the City, no?
Sí, el Brunch in the City segueix al Poble Espanyol i al Parc de la Bederria, i aquestes, bueno, els caps de setmana ho podran trobar.
Sí, són les properes setmanes, podeu consultar-ho al seu Insta, Brunch in the Park, perquè allà sortirà en Denis Sulta, també crec que punxarà, amb Sold Out, diria que Denis Sulta ja ha fet el Sold Out, i a partir del juliol, finals de juny-juliol, tindrem el Brunch in the Park, com deia, a dalt, a la part del parc de Montjuïc. Molt interessant també tot el cartell, que encara hi ha molts que són TBA, To Be Announced.
Aviam què porten en aquests brunch, perquè cada any ens sorprenen.
Un Fisher no estaria malament repetir, tal com està el Fisher de Fino amb
jo
el Tech House.
Jo encara necessito veure el Fischer.
I need Fischer.
I need to show Fischer. És que,
molt bé, doncs seguirem pendents.
I per si ens estan escoltant, un Patrick Topping tampoc estaria malament escoltar-ho allà al Granja.
Això els hi vam deixar en els comentaris, David. I van dir, vale, ok.
Bueno, ben, sí,
i un Purple.
I un Purple.
Per cert, que no ens oblidem també de la sessió d'en Purple Disco Machine, d'un gènere més suau, més hausete, a Nizza. El dissabte 21 de maig també l'apuntem a l'agenda com a gènere més tranquil·let en Purple Disco Machine, l'alemany que visitarà la ciutat. Doncs moltes gràcies, companys, per acompanyar-me avui en aquesta agenda, i també aprofitem ja per acomiadar el Vitamina d'avui, programa 161, a Marina Garrido, la nostra periodista de capçalera avui amb les notícies de la tertúlia, el postreportatge del Blue i del Garden, del Blue Garden, i amb l'agenda dient-nos on podem sortir de festa, no?
Doncs sí, moltes gràcies a tu, Toni, una vegada més.
David, què? T'has passat bé la tertúlia? Oh, trobem a faltar, tio.
Jo també, vosaltres. Tenim una gràcia d'estar aquí a l'estudi.
Clar, aquestes hores estàs estudiant, no?
Aquestes hores estic arribant a casa de classe.
Podríem fer un Skype algun dia ja des de classe.
Home, estaria bé, estaria no? bé.
Ojo, eh?
Des de classe de màrqueting.
Podria ser una secció.
Gràcies, David Ramiro, per acompanyar-nos avui al Vitamina. Sergi Cubero, a l'altre costat del vidre, amb l'Albert Luna, que també ens han donat un cop de mà avui amb el tema tècnic. Sense ells això no sonaria tan bé. Sergi, moltes gràcies.
A tu, Toni.
I ves mirant a veure si el Fischer ve a Barcelona, que de ben segur que acabarà caient el Fischer.
Fem una aposta, aviam què...
És veritat, mira, podríem
fer una porra.
Una porra a veure quan cau el Fischer, si al juny, al juliol o a l'agost. I una salutació de qui us parla, d'Antoni González, de Ritme de Bona Música Electrònica. Ens acomiadem. En aquest Vitamina ens podeu escoltar en directe, però també, si no, ho podeu fer online a través del nostre podcast. Qualsevol dia de la setmana, 7 dies, 24 hores, Vitamina Dance a Spotify, Apple Podcasts, iVoox i al portal web radiosabadell.fm i a Instagram, @vitamina946. Follow. As. Nosaltres ens acomiadem ara, sí. Bon cap de setmana i molta vitamina.
Vitamina Podcast, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.